Ràdio Estel.
De tots, perquè s'ocupin d'aquests germans i germanes en necessitat extrema.
Segons ha dit Francesco Montenegro, arcabisbe de la diòcesi d'Agrigento, a la qual pertany Lampedusa, el papa sortirà amb avió de Roma ara mateix, segons les previsions, a les 8 del matí, i aterrarà a l'aeroport de Lampedusa d'aquí a una hora aproximadament, a un quart de 10. Allà serà rebut per Monsenyor Montenegro i també per l'alcaldessa de Lampedusa, Giuseppina Nicolini.
Francesc arribarà després amb barc al port per trobar-se al moll amb diferents grups d'immigrants. Després es preveu que es traslladi a un poliesportiu proper per celebrar-hi l'Eucaristia i a 11:45 d'aquest matí visitarà la parròquia de Sant Gerlán d'Agrigento. La visita ocuparà tot el matí i a 3:45 el papa tornarà al Vaticà. El papa Lombardi ha dit que la visita es farà de la forma més discreta possible.
Tanquem aquesta notícia de portada explicant-vos que l'illa de Lampedusa és el punt italià més proper a l'Àfrica. En els darrers anys s'ha convertit en l'escenari d'acollida de milers de refugiats que arriben a Europa fugint de la misèria i la violència. Monsenyor Francesco Montenegro mira d'ajudar, segons s'ha explicat aquests dies, els immigrants que arriben sovint a punt de morir.
Recentment va visitar el Vaticà i va convidar també el papa Francesc a conèixer la diòcesi. Montenegro va comentar la setmana passada que la presència del bisbe de Roma a Lampedusa sostindrà que el compromís perquè l'Evangeli doni a tots la força de llibertat, de justícia i pau, i alhora confirmarà la comunitat cristiana l'exercici de la caritat i de l'acollida. El prelat també ha expressat que l'església a Agrigento acull amb immersa alegria la notícia de la visita del papa i la promptitud apostòlica amb la qual el successor de Pere va acollir la invitació d'anar a aquesta illa.
Estarem molt pendents durant el matí de les novetats sobre aquesta visita del papa Francesc a l'illa de Lampedusa. Mentrestant, canviem de qüestió i resumim altres notícies de l'actualitat. Expectació important ahir en la cloenda del campus de la Fundació FAES, el laboratori d'idees del Partit Popular. El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, i el seu antecessor, José María Aznar, es van veure per primer cop les cares en un acte públic des que l'expresident va criticar en una entrevista a Antena 3 les mesures econòmiques preses pel govern de Rajoy i va apuntar la possibilitat de tornar a la política activa.
Sí, s'havien vist en privat al Palau de la Moncloa en una reunió en què també va ser-hi present Felipe González, perquè, tal com es va justificar aleshores, els expresidents poden aportar coses útils per millorar la governació d'Espanya. En aquesta ocasió, les vacances d'estiu han centrat la conversa amb la qual amainen els minuts de posat els fotògrafs en el set preparat a tal d'efecte als jardins del centre Fray Luis de León de Guadarrama, on s'ha celebrat el curs d'estiu de la Fundació FAES. Tots dos han declinat comentar les últimes revelacions sobre el cas Bárcenas, que esquitxarien un i l'altre. Ja dins l'auditori, el torn de la rèplica va ser per Rajoy. Rajoy va dir que no és just i que no condueix a res fer balanços de la política del govern actualment al principi de la legislatura, quan queden 2 anys i mig perquè acabi, i també va afegir que es pot afirmar que Espanya va millor.
Les 8 i 3 minuts. Resumim ara altres notícies de l'actualitat d'aquest dilluns. El PSOE ha aprovat aquest cap de setmana per unanimitat un document a favor d'una reforma territorial perquè Espanya avanci cap a l'estat federal. La proposta, que reconeix a mitges el concepte d'ordinalitat pel que fa al sistema de finançament de les comunitats autònomes, satisfà el Partit dels Socialistes de Catalunya, que destaca en el text que contribueix a la millora de les relacions entre Catalunya i Espanya.
En poc més de 3 hores, els socialistes han donat el vistiplau al text L'Espanya de tots, que, entre altres aspectes, inclou, per exemple, la reforma de l'article 8è de la Constitució per avançar cap a un estat federal de les autonomies. També proposa la supressió del Senat, reconvertir-lo en una cambra de representació autonòmica, i blinda també en la Carta Magna un mínim per serveis socials bàsics. Així mateix, s'ha recollit una de les principals demandes del PSC, la del principi d'ordinalitat, en els termes que va establir el Tribunal Constitucional en la sentència sobre l'Estatut de Catalunya i que comporta també que no sigui d'obligat compliment per part de l'Estat.
Entre les reaccions, el president de la Generalitat, Artur Mas, ha dit que el secretari general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, hauria de fer una visita a Catalunya per explicar-li aquesta reforma constitucional aprovada pels socialistes.
Mas ha demanat a Rubalcaba que passi pel Palau de la Generalitat de la mateixa manera que ho va fer ell quan van a parlar d'aquests temes de la relació entre Catalunya i l'Estat espanyol. Va dir que espera que ara que han aprovat aquesta proposta, el senyor Rubalcaba, com dèiem, vingui a Catalunya. Tot i la investigació, Mas ja ha deixat clar... Tot i la invitació, volíem dir, Mas ja ha deixat clar el seu rebuig a la proposta del PSOE argumenta que no reconeix Catalunya com a nació ni tampoc el dret a decidir.
Aquest cap de setmana, Esquerra, per la seva banda, ha fet una conferència nacional que considera clau per avançar en el camí cap al que qualifica de República Catalana i cap a l'estat propi.
El president del partit, Oriol Junqueras, ha tancat la trobada amb un missatge clar i contundent. Literalment, ha dit: hem de decidir si ens barallem per un tros de salvavides o si ens salvem plegats. Per Junqueras, Catalunya només superarà el repte que té plantejat si optimitza al màxim els recursos de la seva societat, si la seva gent hi posa el coll i tot el bagatge acumulat durant anys de transformació i, sobretot, si no prescindeix de ningú. Durant la seva intervenció, el president d'Esquerra també ha posat l'accent en la necessitat d'ampliar els marges de suport al sobiranisme i també de reforçar la unitat social sobre els camins per sortir de la crisi.
I pel que fa a altres reaccions, el president del Consell Nacional d'Unió Democràtica i conseller Ramon Espadaler va deixar clar ahir que el seu partit descarta les vies de les eleccions plebiscitàries i de la declaració unilateral d'independència com a eines per decidir el futur polític de Catalunya.
Espadaler ha afirmat que la confiança que té en el seu partit i la resta de forces polítiques catalanes que donen suport al dret a decidir li fa descartar aquestes dues alternatives. Les paraules d'Espadaler coincideixen amb la ponència política del soci parlamentari de CiU Esquerra, que marca un full de ruta que no descarta aquestes dues vies si no es pot fer la consulta legal i acordada.
I la Generalitat diu que vol una sola veu contra el Pla de Conca que retalla el cabal de l'Ebre. El conseller de Territori, Santi Vila, va sortir al pas ahir d'unes declaracions de l'alcalde de Lleida, Àngel Ros, en què es felicitava perquè els regants tinguin aigua.
El conseller ressalta que el Batlle s'equivoca i destaca que no convé que hi hagi veus discordants des de Catalunya sobre aquest afer. Ros, recordem, va acusar la Generalitat d'oblidar l'agricultura votant en contra del Pla de Conca. Vila ressalta que el Ministeri d'Agricultura no té voluntat de negociar o aproximar posicions i assegurar també que el govern arribarà fins on sigui necessari per frenar el projecte.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us serveixen el primer cafè.
Seguim repassant l'actualitat d'avui. L'Eurogrup examina avui els rescats d'Espanya, Grècia i Portugal. En el cas d'Espanya, rescat bancari, recordem-ho.
Exacte, Luxemburg és avui escenari d'una nova reunió dels ministres d'Economia de la zona euro amb l'objectiu d'estudiar l'acord a què han arribat el govern grec i també la Troika. Es revisarà com està funcionant el programa d'assistència financera concedit per sanejar el sistema bancari i si Rajoy està complint o no amb les condicions acordades.
D'altra banda, destaquem que s'estan veient els efectes de la reforma laboral i la ultraactivitat dels convenis s'esgota. Deixa prop de 2 milions de treballadors a Espanya, segons les últimes dades, sense cobertura laboral específica.
Aquesta mitjanit ha expirat el termini fixat per la reforma laboral per a pròrroga automàtica dels convenis. Sense acord, els treballadors dependran de normes d'àmbit més general i, en última instància, dels mínims de l'Estatut de Treballadors. A Catalunya hi ha uns 25 col·lectius afectats que agrupen 120.000 treballadors.
En el cas d'Espanya, evidentment, són, com dèiem, 2 milions. I pel que fa a les reaccions, el primer any de reforma laboral ha comportat més acomiadaments i la judicialització dels conflictes, segons denuncien els sindicats majoritaris, especialment Comissions Obreres.
La nova reforma laboral aprovada ara fa un any no ha reactivat l'economia i només ha comportat més acomiadaments i, com dèiem, la judicialització de conflictes entre empreses i treballadors. Aquest és el balanç que ha fet el primer any de la nova llei laboral el secretari general de Comissions Obreres a Catalunya, Joan Carles Gallego.
I per la seva banda, la Patronal Catalana Foment del Treball pronostica que en l'últim trimestre d'aquest any s'acabarà la recessió econòmica. Ho ha dit el president de la patronal FEPIME i vicepresident de Foment, Eusebi Sima, en una entrevista ahir a Catalunya Ràdio. També ha dit que la reforma laboral té efectes i dimensions positives. I un últim apunt recordant el cas Bárcenas, perquè el director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez, assegurava en l'edició del rotatiu d'ahir diumenge que Bárcenas li ha confessat haver participat en un suposat finançament il·legal del PP.
El director del diari El Mundo, Pedro J. Ramírez, assegura en un article publicat al seu diari que l'extresorer del Partit Popular, Luis Bárcenas, com dèiem, li va confessar pocs dies abans d'ingressar a la presó haver participat en el suposat finançament il·legal del seu partit i publica tots els detalls d'aquesta conversa que van mantenir.
Setze persones han mort en les últimes hores i més d'un centenar han resultat ferides aquesta matinada, quan les forces de l'ordre a Egipte han obert foc contra una reunió de partidaris del derrocat president Mohamed Morsi.
El tiroteig ha tingut lloc a l'exterior de la seu de la Guàrdia Republicana del Caire. Els fets els ha revelat un portaveu dels Germans Musulmans als periodistes, i és que no hi ha testimonis presencials d'aquests fets, ja que la policia militar impedeix a tots els periodistes l'accés a la zona. Ho fa amb preses. Mentrestant, al carrer continuen les demostracions de força dels uns i dels altres. També en el pla polític la inestabilitat es manté. Després que el nomenament com a primer ministre interí de Mohamed El Baradei naufragués suposadament pel rebuig dels salafistes, ara és un altre nom el que comença a sonar. És el de l'advocat socialdemòcrata Ziad Bahar el-Din. La diplomàcia europea, de la seva banda, insta totes les parts a restablir l'ordre constitucional i també a convocar noves eleccions.
Parlem d'un accident d'avió que s'ha produït aquest dissabte a l'aeroport de San Francisco, a l'oest dels Estats Units. L'anàlisi de les caixes negres de l'avió que es va estavellar comencen a donar les primeres pistes sobre les causes de l'accident. La investigació ha determinat que l'aparell anava més a poc del que és habitual durant l'aterratge.
Aquesta nova versió és contrària al que deien diversos testimonis que apuntaven que l'aparell volava baix i ràpid. Segons els registres de dades d'aquest vol, el pilot del Boeing 777 va intentar accelerar els motors de l'avió 7 segons abans de l'impacte de la cua de la nau contra una barrera que separa el final de la pista d'aterratge a la badia de San Francisco. El gravador de veus també recull que un segon i mig abans del xoc, els pilots van indicar que iniciarien una volta per fer un altre aterratge. Aquest intent de tornar a enlairar l'aparell podria haver fet elevar la cabina i baixar la cua de l'avió fent que la part del darrere toqués una de les barreres. En qualsevol cas, la companyia sud-coreana Asiana Airlines descarta una fallada mecànica i les condicions meteorològiques eren favorables. Només tocar a terra, l'avió va començar a perdre part del fuselatge i es va incendiar. De moment hi ha dues víctimes mortals, dues adolescents xineses, i els ferits superen el centenar, entre les quals una desena estan en estat crític.
El tren carregat de combustible que va descarrilar la matinada de divendres a dissabte al Quebec, al Canadà, continua cremant en aquests moments.
Les flames dificulten les tasques de rescat de la quarantena de supervivents, segons un últim balanç que es creu que ha deixat el sinistre. Fins ara s'han pogut recuperar 5 cadàvers, però les autoritats temen que hi pugui haver més víctimes. La policia canadenca continua investigant les causes d'aquest descarrilament i posterior explosió d'un comboi provinent de l'estat nord-americà de Dakota del Nord. Els 77 vagons cisterna del tren es van desenganxar de la locomotora en un canvi de maquinista i van circular per la via a gran velocitat, com dèiem, fins a descarrilar. Alguns vagons van esclatar i van arrasar una part del centre d'una petita ciutat del Quebec. El sinistre, que pot acabar sent una de les pitjors tragèdies ferroviàries del Canadà, ha obligat a desallotjar un miler dels 6.000 habitants d'aquesta ciutat a tocar del nord-est de l'estat nord-americà de Maine i traslladar-los també en allotjaments improvisats. Les autoritats, a més, han alertat que bona part del combustible haurien anat a parar a un riu pròxim.
Finalment, Edward Snowden ha triat Nicaragua com a país que l'acull com a refugiat polític, després que diversos països llatinoamericans hagin anunciat aquest cap de setmana que estan disposats a donar asil a l'exanalista de la CIA. La premsa de Nicaragua publica una carta del mateix Snowden en què sol·licita formalment aquest asil polític a Nicaragua.
A la carta dirigida al president Daniel Ortega, l'exanalista de la CIA expressa el temor que no tindrà un judici just als Estats Units i on es compara, per exemple, amb el soldat nord-americà Bradley Manning, responsable de les filtracions al web de Julian Assange, Wikileaks. També recordar que diversos congressistes nord-americans destacats l'han titllat de traïdor i n'han demanat l'empresonament i fins i tot l'execució. Mentrestant, les filtracions de Snowden, com dèiem, no s'han aturat. L'extècnic de la CIA ha denunciat ara que els serveis d'intel·ligència alemanys tenien coneixement del programa nord-americà d'espionatge massiu.
I el fins ara considerat home clau d'Al-Qaeda a Europa, el clergue musulmà Abu Qatada, finalment ha estat deportat a Jordània, on haurà de fer front als càrrecs que se li imputen per actes terroristes.
El govern britànic ha accedit a extradir el clergue radical que va ser detingut al Regne Unit l'any 2002 i acusat per les autoritats d'Amam de diversos delictes de terrorisme. La deportació ha estat possible gràcies a un acord entre els dos països amb el qual Jordània es compromet a garantir un judici just pel detingut. Ha calgut una dècada de negociacions entre tots dos governs, i és que Londres es negava a extradir-lo fins que Jordània firmés un tractat contra les tortures i garantís també els drets humans d'aquest pres. Abu Qatada està acusat, entre d'altres delictes, d'haver col·laborat amb Zakarias Moussaoui, l'única persona jutjada als Estats Units pels atemptats de l'11 de setembre.
El primer cafè de Ràdio Estel. Les claus per entendre l'actualitat.
Un quart de nou, en esports destaquem un nom propi, el d'Andy Murray. El tenista escocès s'ha convertit aquest diumenge en el primer britànic que guanya el torneig de tennis de Wimbledon des de fa 77 anys.
Ho ha fet, a més, d'una forma brillant per la via ràpida davant del número 1 del món, Novak Djokovic, per 6-4, 7-5 i 6-4. El número 2 mundial ha demostrat també que actualment no té rival sobre la gespa. No ha perdut cap partit en aquesta superfície des de fa precisament un any, quan va caure en la final del mateix torneig contra Roger Federer. Aquest és el segon Grand Slam que l'escocès Andy Murray aconsegueix després de l'US Open de l'any 2012.
Sebastian Vettel, per la seva banda, ha guanyat el Gran Premi d'Alemanya de Fórmula 1 després d'una cursa, la disputada ahir, marcada per les estratègies de les escuderies en els canvis de pneumàtics i per un incident que va motivar l'entrada del cotxe de seguretat.
El podi l'han completat els dos Lotus de Kimi Raikkonen i Roman Grosjean. Fernando Alonso ha quedat fora del podi amb un quart lloc i Hamilton, que sortia de la pole, cinquè. Als primers girs, un pneumàtic que ha perdut Mark Webber ha impactat contra un càmera de televisió. Per cert, que la general, Vettel és líder amb 157 punts, 34 més que Alonso i 41 més que Kimi Raikkonen.
Parlem ara de futbol. El Barça necessita alleugerir la nòmina de davanters. Les cessions de Deulofeu a Felai i la venda de Villa són les operacions pendents de la Secretaria Tècnica Blaugrana.
Deulofeu és un dels jugadors més joves que es vol fer un lloc en el primer equip del Barça, que actualment va sobrat a davanters. Tant ell com a Felai poden acabar cedits i es continua també intentant el traspàs de David Villa.
I un apunt de ciclisme, l'irlandès veí de Girona, Daniel Martin, va guanyar la novena etapa del Tour de França després d'imposar-se a l'esprint al danès Fuglsang. Els dos corredors van marxar l'últim port del dia del grup de favorits, que no comptava amb el segon classificat i company d'equip de Froome, Richie Porte. A la general, Chris Froome manté el lideratge amb 1 minut i 25 segons d'avantatge sobre Alejandro Valverde.
El primer cafè de Ràdio Estel, la informació més propera.
Completem l'informatiu. Recordem que el Papa Francesc canonitzarà els beats Joan XXIII i Joan Pau II el mateix dia, tot i que encara no se sap la data concreta. Tots dos seran canonitzats pel Papa Francesc. Tres dies després que els cardenals i bisbes de la Congregació per a les Causes dels Sants aprovessin el segon miracle atribuït a Joan Pau II, el Papa Francesc ha aprovat el decret pel qual canonitzarà els beats i, per tant, seran declarats sants. Així ho va explicar divendres el portaveu de l'oficina de premsa de la Santa Seu, Federico Lombardi.
I el president i fundador de la ONG Mensajeros de la Paz, Ángel García, vol convertir els menjadors del Congrés, el Senat i els parlaments autonòmics en menjadors socials. En declaracions al programa El Primer Cafè de Radio Estel, Ángel García ha explicat que de moment els presidents d'aquestes cambres no han respost negativament a aquesta proposta i que l'objectiu és ajudar els més desfavorits.
Yo creo que debemos estar todos cerca de los más desfavorecidos. Y es cierto que con esto que no se arregla casi nada. Bueno, el que coma una persona ya se arregla mucho. Pero lo que sí son gestos, son símbolos, son que la sociedad necesitamos a veces también, no solamente de soluciones, que es lo que debe haber.
Ángel García va remarcar també que mesures com aquestes són importants perquè actualment a Espanya hi ha molta gent que passa gana. D'altra banda, també ha destacat que cal un líder social com, per exemple, el Papa Francesc, que mogui la gent per ajudar els altres.
Ojalá en la sociedad civil apareciera en estos momentos un líder social como ha aparecido en la Iglesia, porque nuestra sociedad, toda la sociedad entera del mundo, pero la sociedad española necesita también de ese líder social que nos entusiasme y nos ilusione a hacer un mundo mejor.
Una altra iniciativa de la ONG Mensajeros de la Paz és la recollida d'aliments, que ara fa uns dies va superar el rècord Guinness. S'han assolit 277 tones i mitja de menjar recollides en el termini màxim de 7 dies.
I recordem que avui el Papa Francesc, com hem dit abans, viatja a Lampedusa i ho fa tres dies després que es presentés, divendres concretament, la seva primera encíclica, Lumen Fidei, la llum de la fe. Aquest és el títol del primer document magisterial important del Sant Pare, text que havia iniciat Benet XVI. El document es va presentar a la sala de premsa de la Santa Seu. Va ser allà on es va presentar amb la presència del prefecte de la Congregació per als Bisbes, el canadenc Marc Ouellet, també del prefecte de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, Gerhard Ludwig Müller, i del president del Pontifici Consell per a la Nova Evangelització, Rino Fisichella. L'encíclica completa la sèrie iniciada per Benet XVI sobre l'amor i després l'esperança. Aquesta encíclica, Lumen Fidei, es divideix en una introducció i quatre capítols, on, entre altres coses, el papa diu que la tradició de l'Església ha indicat amb l'expressió llum de la fe el gran do portat per Jesucrist que es presenta en l'Evangeli de Joan amb les paraules «He vingut al món com la llum». Passen 5 minuts d'un quart de nou, principals titulars de portada a la premsa. El periòdico Bárcenas estira la manta i deixa el PP descol·locat. La Vanguardia, Rajoy, diu que és aviat per jutjar la seva gestió, referint-se a la seva coincidència ahir amb Aznar a l'acte de la Fundació FAES. El Punt Avui, Junqueras proposa un pacte social per salvar el país, entre cometes. Diari Ara, el mercat més gran del món, diu el titular principal, referint-se a l'actual repte contra la crisi. El País, Brussel·les prepara una ajuda de precaució per a Portugal sense el Fons Monetari Internacional. La Razón, amb una imatge de Rajoy i Aznar, titula «Rajoy es reivindica davant d'Aznar. Ningú no podrà dir que no he pres decisions». El Mundo, titular principal, referint-se a l'expressió que ahir van pronunciar alguns dirigents del PP referint-se a Bárcenas i a les seves revelacions, titula «Que ho digui el jutge». I el diari ABC, finalment, titula «El PSOE encara, però el PP res, zero i punt final». Això diu el titular principal referint-se a Otegi i a Garitano, dirigents de l'esquerra Berzale, que reconeixen que la militància de Sortu està desinflada.
Ràdio Estel. Radioestel.cat, el teu portal, la teva actualitat a la xarxa.
El teu ànim és el nostre alè. Vine a animar-nos als campionats del món de natació Barcelona 2013. Del 19 de juliol al 4 d'agost. Entrades des de 9 euros.
Soy Ana Simón y tengo una pregunta. ¿Os habéis pasado ya por las rebajas del Corte Inglés? ¿Y a qué estáis esperando?
Camises de màniga curta de Dustin. Una 24 amb 99 euros i dues per només 45 euros.
¿Habéis oído qué precios? Y además las hay de todos los colores.
Les rebaixes del Corte Inglés. Les millors de la història.
El primer cafè de Ràdio Estel. Allò que ningú no t'explica.
Fem ara atenció a la informació de serveis.
El trànsit.
Coneguem com se circula per autopistes i carreteres catalanes des del RAC. Roger Serra, bon dia.
Hola, bon dia. Repassem aquesta xarxa viària. Hi ha alguns trams amb aturades intermitents, autopista al Maresme, zona de Badalona, un pèl més carregadeta, baixant cap a la ciutat comtal. També parlem d'alguns problemes a l'extrem sud, trànsit molt lent a l'autopista del Garraf, Viladecans, Sant Boi, també baixa carregada al cinturó del litoral Sant Joan d'Espí, Cornellà, o aturades puntuals a la B23, a Sant Feliu i a Tocaz, a l'Avinguda Diagonal. Pel que fa a la ronda litoral, en sentit Llobregat, a banda de les aturades habituals entre el Fòrum i la Barceloneta, hi ha hagut un accident al tram de Mercabarna, que també provoca aturades, zona franca, Mercabarna, ronda litoral, sempre en sentit Llobregat. És tot, des del RAC, bon dia.
I ara connectem amb el Centre d'Informació Transmet per saber com estan els transports públics a l'àrea de Barcelona. Rosa Avis, bon dia.
Bon dia. Setem matí de dilluns, setem setmana en situació tranquil·la al transport públic de l'àrea metropolitana de Barcelona. No hi ha incidències, no hi ha problemes destacables. Així ho confirmen les dades facilitades per metro, autobusos, tramvies, ferrocarrils de la Generalitat i Rodalies de Catalunya. És tot de moment des de Transmet. Molt bon dia.
Bracafé els ofereix el temps.
La previsió que ens ofereix el Servei Meteorològic de Catalunya ens presenta un dia avui de sol, però on també, atenció, tornaran les tempestes a la tarda. El matí serà assolellat i amb pocs núvols arreu de Catalunya, però serà a partir del migdia quan creixeran nuvolades als Pirineus amb algunes tempestes localment intenses. La calor intensa que hem tingut aquest cap de setmana donarà una treva amb una lleugera baixada de les temperatures màximes que no superaran els 36 graus.
Si voleu visitar gratuïtament Bracafé, veure la seva torrefacció artesanal, on tornem diàriament només el cafè que necessitem l'endemà pels nostres clients, truqueu-nos al 93 423 36 92, 93 423 36 92, o bé connecteu-vos a www.bracafé.com. També podeu trobar i provar Bracafé als millors establiments i a les nostres franquícies de Baquer 13 de Collblanc, Avinguda Catalunya 1 de Sant Adrià, Calàbria 97, Casp 2 i 40, Clot 89, i Constitució 194. Bracafé. El primer cafè de Ràdio Estel. Una mirada propera a la realitat.
La fam no fa vacances és el títol d'una campanya que té en marxa des del dia 1 de juny la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Aquests dies, entre les 7 i les 9 del vespre, l'Espau i Gaudí Experiència proposa poder visitar la instal·lació per només un euro que es convertirà en aliments bàsics. És una de les iniciatives per recollir moltes tones d'aliments de cara a persones que estan en necessitat extrema. Ja porta, segons dades de finals de la setmana passada, aquesta campanya, recaptats més de 250.000 quilos i prop de 500 activitats programades. Aquest cap de setmana, el Festival Cruïlla s'ha sumat amb una recollida al Parc del Fòrum de Barcelona. Ens acompanya uns minuts la cap de comunicació de la Fundació del Banc dels Aliments de Barcelona, Belén Jiménez. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
Quines són les dades de què disposem en aquests moments d'aquesta important campanya, La fam no fa vacances?
Doncs estem a vora, al voltant dels 250.000 quilos. En aquests moments seran una mica més, després de les activitats que s'han sumat durant el cap de setmana, i vora les 500 activitats que s'han programat, doncs es va posar en marxa el passat 1 de juny.
I quines perspectives té en aquests moments la campanya? Fins quan estarà funcionant?
Doncs en principi durant tot el mes de juliol. De fet, aquesta prorrogació de la campanya va venir donada a la gran acceptació que va tenir, a que la gent no parava de demanar organitzar activitats. Era una campanya que en principi havia de finalitzar el 30 de juny, però vèiem que hi havia més col·lectius, més gent, més associacions culturals, esportives, que volien sumar-s'hi, per tant la van prorrogar durant tot el mes de juliol. Per tant, finalitzarà a finals de juliol.
Com es pot seguir col·laborant amb aquesta campanya? Aquelles persones que ens escolten i que estiguin interessades per donar aliments, per fer algun donatiu?
Doncs qualsevol persona a títol individual, qualsevol empresa, qualsevol col·lectiu, associació cultural, esportiva. Fins ara les escoles, ara ja la majoria d'escoles han plegat, però encara queden els casalets d'estiu en marxa. Qualsevol associació o col·lectiu de persones o persona a nivell individual que vulgui organitzar una iniciativa o bé tingui una iniciativa en marxa i la vulgui sumar a la campanya, senzillament és una crida a portar aliments durant la celebració d'aquest esveniment.
Després, doncs, sempre hi ha la mateixa Fundació Banc dels Aliments, el gran magatzem del carrer Motors a la Zona Franca, o també doncs, la possibilitat de trucar-hi telefònicament, al telèfon 93-346-4404 o entrant a la web www.bancdelsaliments.org.
Per descomptat que si alguna persona hi vol portar aliments, bé sigui el magatzem del Banc dels Aliments, o si no pot posar-se en contacte amb nosaltres i l'adreçarem a una entitat propera, al seu districte, al seu barri, per tal que pugui fer la donació d'aliments.
Aquests dos últims anys, recordem-ho, a finals de novembre, principis de desembre, la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona ha organitzat amb èxit de col·laboració i de participació el gran recapte, que ara aquest any doncs, es completa amb aquesta iniciativa estiuenca, amb el lema La fam no fa vacances. I és que s'hauran de multiplicar en aquests moments d'extrema necessitat les campanyes? Està previst que se'n facin de manera permanent?
No, en principi ara finalitzarem el mes de juliol amb La fam no fa vacances i ens posarem ja a treballar en el gran recapte, que serà com sempre el mes de novembre, el darrer cap de setmana de novembre. I en principi seran les dues campanyes que tindrà programades al llarg de l'any el Banc dels Aliments. Mesos de juny i juliol per La fam no fa vacances i novembre i desembre pel gran recapte.
És previsible que, tenint en compte alguns missatges una mica més optimistes que ens arriben des de les autoritats públiques, que aquesta necessitat extrema es pugui contenir una mica? Com ho veu el Banc dels Aliments en aquests moments?
Tant de bo, perquè al principi el principal és tallar l'atur, intentar crear ocupació per tal que la gent pugui tenir recursos, pugui tenir una feina i pugui guanyar-se la vida per no haver de recórrer doncs, a les entitats benèfiques per anar a buscar els aliments. Sempre han dit del Banc dels Aliments que el perfil de nou usuari en els darrers anys venia donat d'aquest increment tan dramàtic de les xifres de gent aturada. Per tant, nosaltres pensem que si l'atur comença a remuntar i cada vegada hi ha més gent que pot accedir a una feina, doncs el número de beneficiaris minvarà o, si més no, no continuarà augmentant, que seria el més dramàtic.
Hem parlat avui amb Belén Jiménez, cap de comunicació de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona. Li agraïm la seva presència aquests minuts en la primera hora del primer cafè de Ràdio Estel. Recordem que està en marxa fins a finals de juliol la campanya La Fam no fa vacances, campanya d'estiu de recollida d'aliments bàsics. S'han recaptat de moment més de 250.000 quilos en mig miler d'activitats programades que continuen endavant. Recordem el telèfon del Banc dels Aliments, 93-346-4404, o també la web www.bancdelsaliments.org. Que vagi molt bé, Belén Jiménez, del Banc dels Aliments de Barcelona. Bon dia, fins una altra.
Moltíssimes gràcies.
Volem canviar el món, però quan disposats estem a canviar nosaltres mateixos? Cada dilluns a les 8 del vespre, .org, el programa per descobrir iniciatives, projectes i canvis d'actitud per un món i una societat millors. .org, amb Joan Ortiz, els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat. Repetició del programa els dimarts a la mitjanit. Un bon lloc per celebracions familiars, banquets de comunions, casaments. Hotel-restaurant Andria, cuina tradicional catalana adaptada a les noves tendències. Salons des de 2 a 200 persones, amb instal·lacions completament reformades. Hotel-restaurant Andria, al passeig Joan Brodieu de la Seu d'Urgell. Informa't al telèfon 973-350-300 o visita la nostra web www.hotelandria.com.
Belén Fabra, actriu.
La ciutat que m'ha vist créixer guarda records d'un gran passat. La brisa que pentina les muntanyes m'obre pas entre estes valls. Lo riu on tot és vida, coneix present i passat. Tortosa és la meua terra. Tortosa, ciutat del Renaixement, cultiva l'art de viure.
El primer cafè de Ràdio Estel. Informació des de primera hora.
Passen 3 minuts de 9:15. Comencem la tertúlia d'actualitat del primer cafè de Ràdio Estel. Avui la compartim amb Eulàlia Reguant, que és experta en cooperació. Hola, bon dia.
Hola, bon dia.
També amb Joan Carles Reiteri, oftalmòleg i cirurgià. Bon dia, doctor Reiteri.
Hola, bon dia.
I també és amb nosaltres avui el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya i professor de la Facultat de Teologia, Lluís Serra. Bon dia.
Bon dia.
Bé, avui el Papa Francesc, segons les previsions, estarà volant en aquests moments de Roma a Lampedusa. Viatja en el primer desplaçament amb avió del pontificat, això és purament anecdòtic, però viatja a un lloc on d'alguna manera posarà en escena molts dels seus gestos, no? Per exemple, quan ens fa crides a sortir a les perifèries, a ajudar a ser una església pobra entre els pobres, fins i tot vol fer aquest viatge sense grans protocols, amb austeritat, però viatjar en un lloc on han mort moltes persones en l'intent de venir a Europa. Es calcula que són 25.000 les víctimes mortals en 20 anys. Certament ens hem atrevit a qualificar això de comptador de la vergonya. També tenim un trist comptador a l'estret de Gibraltar, gent que havia intentat venir en pastera per Espanya, en aquest cas. Senyors, algun comentari sobre aquesta sobre aquesta visita d'avui del Papa Francesc a Lampedusa.
Una de les coses que crida en primer lloc l'atenció és la selecció del primer viatge, que té moltes vegades un valor simbòlic. I en aquest cas coincideix un aspecte biogràfic seu, ell ha estat immigrant, i posa l'accent sobre l'immigració. A mi aquesta xifra que acabes de donar, realment si es confirma que són 25.000 morts en 25 anys, és esgarrifós.
Si són xifres aproximades, però...
Però és una xifra brutal, en 25 anys. Significa més de 1.000 morts per any. És a dir, és una qüestió brutal, no? Aleshores, també un dels aspectes per posar més l'accent en el que es vol en aquest viatge, hi ha una absència de protocol al límit, diria. És a dir, normalment, quan es mou, va a l'aeroport, moltes vegades el mateix president d'Itàlia hi va, les autoritats locals, etc. I aquí ho redueix al mínim i només acompanyaran doncs, les autoritats del lloc, que estan al lloc, que ho rebran, i després també el mínim de l'aspecte eclesiàstic. És a dir, que amb aquest aspecte penso que això és important. La tercera qüestió que veig és aquí evitar les distraccions del sèquit nombrós, perquè aleshores sembla que sobre un tema humà dolorós doncs sembla que hi ha de molta gent i aleshores distreu i les fotos van més sobre el sèquit que sobre el problema. I en quart punt, penso que aquest viatge té, com a mínim, tres aspectes importants. Un, valorar la vida humana, sigui de qui sigui. I els d'immigrants no és menys, de menys valor que la dels altres. La vida humana en si mateixa té valor. El segon punt, el problema de desplaçaments de la població, que és l'aspecte social de la immigració. I estem en un món on els moviments de la població són molt grans. I el tercer punt és una opció que com a papa proposa pels cristians, que és, jo diria, la paràbola del bon samarità, és a dir, les persones que estan en necessitat i que necessiten d'alguna manera una curació, una atenció, doncs que es tingui, no? Penso que també amb aquesta línia es pot interpretar el seu viatge.
Més enllà de lleis restrictives que n'hi ha a Europa, no? Per exemple, amb els immigrants que venen del sud.
Sí, sí, però és que les lleis restrictives també s'haurien d'analitzar a veure fins a quin punt han de ser com són i després com també s'apliquen les qüestions.
Bé, comparteixo bastant del que ha dit el Lluís. Jo crec que 1.000 a l'any que ell deia és preocupant. En compte, estem parlant només d'un estret o d'una zona que és l'illa de Lampedusa, que tenim el Gibraltar, o sigui, tenim Gibraltar i hi ha moltes altres zones al món on diàriament moren immigrants i, per desgràcia, com que es desplacen en pasteres, és molt difícil saber exactament el nombre de morts en aquests desplaçaments, perquè hi ha una part que és incomptable perquè no se saben els números. Però jo sí que crec que és un gest molt significatiu que posa en dificultat, jo crec, la política migratòria de la Unió Europea. És a dir, l'està posant, en certa manera, en qüestió, anant a una illa que té el significat que té, anar a una zona que té el significat que té els immigrants que té, que moren els immigrants que moren cada dia allà, etc. És a dir, està posant directament en qüestió quina és la política migratòria, la política que està aplicant la Unió Europea amb els immigrants del sud, tenint en compte que ara dins la Unió Europea n'hi ha molts interns també, i els utilitzem o els valorem de manera absolutament diferent quan venen d'un lloc o venen d'un altre. Jo crec que es tracta de veure què acaba passant, però sí que és cert que si eliminem sèquit, si tot es converteix en molt més auster, jo crec que és quan pren més significat i té molt més sentit el viatge que qualsevol altre amb tot el que normalment comportava.
Uh-huh. Doctor Reiteri.
Sí, no, jo comparteixo les opinions tant de l'Eulàlia com del Lluís. Penso que el que no vol fer el Papa és un debat sobre la immigració, el que vol fer és un reconeixement d'aquestes persones que han perdut la vida, que són persones humanes, que són fills de Déu, i com a primer viatge, com ha dit el Lluís, doncs crec que és molt, molt significatiu, no? Que s'està convertint en un papa, doncs, el papa de la gent pobra o la gent que no té recursos, i és una cosa que, bueno, que engrandeix a l'Església, no? Té un aspecte social, i que realment el tema de l'immigració tindríem que fer diversos programes per parlar-ne, no? Perquè no sols és Europa, és Estats Units, són molts països, i Estats Units molt més que nosaltres, no? Que posen barreres, algunes vegades sense sentit, altres, bueno, és un tema preocupant, més quan la feina o l'activitat que està produint el nostre país ara, doncs, és molt baixa i la immigració, doncs, crea realment diferents opinions contrastades i criticades per un cantó o per un altre, no?
doncs, la simbologia del primer viatge, del pontificat de Francesc, el fet que, com a gest, doncs, ja sigui un gest de més envergadura, no? Viatjar a un lloc on, segons ha dit la Santa Seu, pregarà i plorarà pels immigrants, la manca de protocol, doncs sembla que tota aquesta gran línia del pontificat es va consolidant. Algunes veus de la Santa Seu ens han dit que el papa pensa que algun dia el criticaran els mitjans, però de moment va tenint aquests gestos que són molt, molt valorats i molt ben vistos.
Home, és evident que algun dia els mitjans el criticaran, però jo crec que això no... Els mitjans algun això dia ho critiquen tot, sí. Per tant no...
I la gent, vaja.
Sí, és que no, això no és important.
Doncs, estem d'acord amb això? Algun comentari més sobre la posada en pràctica d'aquesta línia del pontificat?
Però el que no s'ha de captar també que el papa té oposicions internes, uh-huh. És a dir, de sectors molt tancats que realment no veuen bé determinades actuacions del papa. Això també hem de ser sensibles, eh? Els mateixos lefebristes, per exemple, estan molt bloquejats respecte a que no s'empara, no? O altres sectors. Recordem només aquell, quan a l'inici del seu pontificat va rentar els peus aquelles dues noies dins de Dijous Sants, i va haver oposicions i fins i tot d'una pluma qualificada del Centre Sant Damaso de Madrid. És a dir, un doctor en litúrgia, eh? És a dir, que hi ha coses aquestes que a vegades dius on van tot això, no? Però l'oposició interna també hi és, eh? És a dir, que no és tan fàcil, que hi ha gent que veuen que això no hauria de ser així i volien tornar a altres èpoques.
Bé, avui hem començat parlant del papa amb motiu d'aquesta visita a l'illa de Lampedusa. Alguna cosa més?
Sí, només venir que volia afegir, em sembla, també és interessant en l'última encíclica que va sortir el divendres passat, Lumen Fidei, que és aquesta encíclica que es diu escrita a quatre mans, pràcticament el text fonamentalment és el papa Benet XVI, però em sembla molt bonic que es pugui aprofitar el text d'un que era papa abans i que ara doncs aprofiti i doni aquesta complementarietat a les dues anteriors encícliques, una era sobre la caritat i altra sobre l'esperança, no? I per tant es tanca el cicle de les virtuts teologals. Uh-huh. Però ho aprofiten, va amb una línia, després farà algun retoc, però és interessant que aquesta línia de continuïtat vagi més enllà dels personalismes.
Sí, efectivament, l'encíclica Llum de la Fe, recomanem la seva lectura, es pot fins i tot consultar a través de la web del Vaticà,
està en castellà i està íntegra,
en italià també, i per tant, qui vulgui doncs, la pot llegir.
I la Claré l'ha dit ja aquesta setmana, em sembla, en català i en castellà.
Doncs, més fàcil impossible per llegir una encíclica que no és molt llarga, d'altra banda, i que segur que també ens permetrà veure algunes de les línies del pontificat de Francesc. Bé, avui a la tertúlia que compartim amb l'oftalmòleg Joan Carles Reiteri, amb l'experta en cooperació Eulàlia Reguant i amb el secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya, Lluís Serra, hem de parlar d'altres temes de l'actualitat, més de l'actualitat política i econòmica. Per exemple, ahir es va posar en escena un moment molt esperat, la compareixença pública en un acte de Mariano Rajoy i José María Aznar després de les crítiques de l'expresident espanyol a l'actual president. I tot això coincideix amb una mena de contraprogramació de Luis Bárcenas al diari El Mundo, on el seu director Pedro J. Ramírez revelava que Bárcenas li havia confessat haver participat en el suposat finançament il·legal del PP. Si volen, anem per parts. Comencem per Rajoy i Aznar, si els sembla bé.
La Fundació FAES, finançada molt generosament, era el marc d'aquesta trobada.
Vol dir finançada públic.
Sí, amb mitjans públics, sí. Però jo no sé si ara, clar, no m'atreviria gaire bé a afirmar, no sé si són 6.000 milions.
No recordo l'import, era una autèntica animalada.
Una barbaritat. Aquí el que es posa en evidència és la lluita interna del PP, per altra banda és comprensible perquè el PP el que té és la dreta i l'extrema dreta dins el mateix partit. I aleshores, entre aquestes dues tendències, a dins hi ha aquesta lluita interna. Quan el Rajoy va dir que Espanya va millor, comparant amb el Espanya va bien d'Aznar, clar, millor que què? Perquè el millor és comparatiu.
Va dir que millor que fa un any, sí.
Millor, però és comparatiu, eh? I aleshores també el que també s'esperava no només era la trobada d'Aznar Rajoy, sinó veure quina repercussió tindria el que el mateix dia estaven publicant al diari El Mundo de Madrid una entrevista de Pedro J. Ramírez en Bárcenas sobre el tema de la corrupció de durant 20 anys de corrupció d'alguna manera en el partit. I aquí també hi hauria de veure la lluita que pot tenir Pedro J. Ramírez contra Rajoy a favor de Rosa Díez, és a dir, són problemes de cort.
Sí, bueno,
així també.
Sí, jo crec que és evident que en algun moment el PP havia de tenir fissures que fossin públiques. Fins ara, al llarg dels anys, no les ha mostrat excessivament. I, per tant, bueno, pues, que un gran ego critiqui un altre ego que potser no és tan gran, però que ara mateix és el líder del partit, jo crec que no hauria de sorprendre. I sí que és cert que el comparatiu aquest de Rajoy hauríem d'analitzar-lo ben bé, perquè Espanya va millor... Sí, respecte a fa un any, però exactament quin és l'objectiu i hauríem de discutir si realment va millor. Però bueno. I després, l'entrevista de Pedro J. Ramírez, jo crec que si en el seu moment tots hem discutit la veracitat d'algunes de les notícies d'El Mundo, aquesta també jo l'agafaria amb pinces. No nego o no discuteixo que potser hi poden haver sospites de que al llarg dels anys al Partit Popular hi ha hagut corrupció i no es tracta de defensar això, però... no és el primer cop que El Mundo llança acusacions sense proves, per més que hi puguin haver certes sospites raonades. Per tant, a mi m'agradaria veure com avança això i exactament en quin punt d'aquesta entrevista podem extreure'n proves reals i demostrar, perquè es tracta, més enllà de llançar sospites o llançar globus sonda, de demostrar i ser capaços de trobar el link entre els milions de bàrcenes a Suïssa i el Partit Popular al llarg de 20 anys. No? Jo crec que aquesta és, aquí és on hi ha rau la importància de tot plegat i una simple entrevista al Mundo crec que no és suficient, malauradament, per demostrar això. I crec que s'hauria d'estirar més el film perquè si no sempre ens quedem amb anar llançant globus sonda i no aprofundim realment en aquestes coses que és... on hi ha la importància.
Jo crec que el que bàsicament estan d'acord dintre del PP o amb desacord és amb el tema fiscal, no? Penso que el PP és un partit liberal, tindria que ser-ho, ara està fent una política socialdemòcrata i això hi ha molta gent que no ho veu bé. O sigui, no ho veu bé perquè amb la fiscalitat que té Espanya és molt difícil que ens en puguem sortir. O sigui, amb una fiscalitat que el tipus marginal està arran del 50% no ens en sortirem. Els països més avançats d'Europa estan canviant aquesta fiscalitat i el problema de fons que hi ha és aquest, que diuen que són liberals, però en realitat estan fent les polítiques mateixes que faria el Partit Socialista en tema fiscal. No? Penso que aquest és el problema de fons i quan Aznar o altra gent critica en el Rajoy, l'estan criticant en aquest sentit, és a dir, que va dir que faria una sèrie de coses per reactivar tota l'economia i està fent tot just el contrari. No crec que els temes de corrupció, home, però sí, són coses que apareixen, no? Però també hem vist que tots els partits polítics estan més o menys tacats i del que es tracta és de tirar el país endavant. I clar, hi ha molta gent dintre del Partit Popular que veu que tal com estan dient, anant les coses, tal com estan anant els impostos, els IVAs, i sobretot la pressió fiscal que tenen les empreses no es crearà llocs de treball.
Vostè creu i vostès creuen que la suposada pèrdua de suport que donen moltes enquestes últimament entre els votants del PP d'ara fa dos anys és més per això que diu ara el senyor Reiteri, més per no haver fet les polítiques que van prometre a nivell fiscal, o perquè no se n'han sortit en la necessària recuperació o reactivació econòmica, més que els casos de corrupció?
Dels votants del PP, segur.
Sí.
Jo crec que és una barreja. Jo sí que crec que dels votants del PP els casos de corrupció, en el fons, els preocupen poc. El que passa que sí que és cert que fa dos anys hi va haver uns votants del PP que no són els votants fidels, que és el típic votant que va canviant de vot.
És el que dona les majories absolutes moltes vegades, no?
Per tant, que aquests ara canvin, doncs, pot tenir a veure amb la corrupció i amb les polítiques que estan aplicant, que jo, doncs sí, el PP és un partit liberal, però jo diria que ara tampoc és que estigui aplicant unes polítiques excessivament socialdemòcrates, però aquesta és la meva opinió. Jo sóc del parer que la fiscalitat hauria de ser molt més progressiva i hauria de realment anar a qui més té. I el que ha fet és tot el contrari, perquè ha estat augmentar l'IVA, que repercuteix exactament a igual per tothom, i no a qui més té. I sobretot a qui acaba afectant i acaba empobrint encara més és a les classes populars.
És que aquí hi ha una qüestió que em sembla interessant. D'Aznar sembla recordar-se només els aspectes positius, però el neoliberalisme d'Aznar on ha conduït a Espanya. Tot el tema dels totxos i tot això, quan va passar? És a dir, hauríem de veure d'on ha nascut tota la situació actual espanyola. Perquè hi ha un moment que el neoliberalisme ha portat a la bèstia, com en una època es va portar, després on ha conduït el país, on ha portat la situació social. És a dir, que en un moment sembla que tot va bé, tothom recorda quan Mario Conde era el símbol de l'espanyol que tothom hauria d'imitar, i després què ha passat? Doncs aquí, això és...
El cas de Mario Conde és anterior als governs d'Aznar.
No, sí, però és que...
Ja l'entenem.
Lluís, agafa el calendari perquè Mario Conde és de Felip.
No, a veure si...
O sigui, estàs posant tot el mateix...
No, jo estic... Estic dient la imatge del gran triomfador, com després pot acabar.
Sortim de dues legislatures socialistes.
Això, al marge del tema cronològic, ara apliquem-ho al que ha passat amb Aznar i va passar el mateix. És a dir, mentre ell governava, Espanya va bien i tal, ens van vendre una imatge que després s'ha vist que era falsa.
Sí, jo estic d'acord amb el Lluís. És a dir, la crisi, una crisi no es genera en 2-3 anys. És evident que el govern de Zapatero no va ajudar a consolidar una sèrie de polítiques on ho va ajudar a que no es generés aquesta crisi.
La va incrementar.
Bueno, la política del totxo i la bombolla immobiliària comença molt abans del 2004.
Els socialistes, escolta, el 2005-2006 és quan...
Una crisi no es genera en 2 anys. Ni molt menys. La crisi és l'acumulació d'una sèrie de polítiques. I aquestes polítiques comencen molt abans de ZP. ZP les incrementa i no ajuda, i més aviat molt probablement dificulta encara més. Però hi ha una sèrie de polítiques que comencen abans del 2004, i abans del 2004 governava el Partit Popular.
Sí, però aquestes polítiques, o sigui, per canviar-les, hi ha molta gent que pensa que s'ha de canviar el tipus impositiu de IRPF. O sigui, això és clau. O sigui, deixa d'estar...
S'ha anat canviant al llarg dels anys favor dels...
Els marginals, els tipus impositius marginals estan arran del 50% i escaig. Això fa que el nostre país no pugui créixer en absolut, quan França i Anglaterra ja estan canviant aquest panell. Perquè la gent que té diners no cotitzarà aquí. O sigui, a mi m'interessa que recaptar més. M'és igual que paguin el 40. Jo vull recaptar més. I per recaptar més, a vegades tens que no pujar els tipus impositius marginals, perquè si no, els grans capitals se'n van, i llavors, sí, et sembla que ets més just, però tens menys diners per repartir.
Els grans capitals tributen amb l'ESICAP, que és un 1%, el que tributen, no tributen a partir de l'IRPF. Tinguem en compte que els ingressos de fiscalitat, o sigui, de l'estat espanyol, més del 80% provenen d'IRPF i d'IVA. Per tant, en el fons, cap on has d'anar és cap aquí, o augmentar aquesta forquilla del 20%, però... Els grans capitals estan i tenen al seu abast els mecanismes necessaris per evitar tributar en els impostos marginals de l'IRPF. Busquen la manera i tenen les vies, perquè aquest és el problema, que no és que estiguin fent qüestions il·legals, sinó que tenen al seu abast les lleis per tributar molt menys del que els hi pertocaria.
Aquí hi ha el problema que no tenim sortida, no només a Espanya, sinó a tot el món, seria el tema de la globalització. És a dir, s'està fent la globalització econòmica. L'economia no té fronteres. En canvi, la globalització política sí, i això fa que, per exemple, existeixin els paradisos fiscals, que un esportista vulgui anar, i dels famosos que a Espanya tothom canta com meravellosos esportistes, s'ha anat a paradisos fiscals. Sí. I gent que lluita per la selecció espanyola en diversos esports, això no compta, però resulta que tenen en paradisos fiscals o la seu Andorra o coses semblants. Aleshores, aquest aspecte, si no hi ha una política que s'elimini els paradisos fiscals, la City de Londres, etc., això és molt difícil. És molt difícil, aquest tema de...
No, tens tota la raó, però que la City de Londres no la pensen eliminar, eh?
No, evident, no. Per això.
Però és que no cal...
Però aquí venen els problemes.
Però llavors, la Unió Europea...
O t'assembles a la City o mores.
No.
Bé, o sigui, també podríem veure si hi ha alguna altra solució, perquè si no estem en la dinàmica dels diners.
És una solució global.
No, però,
això sí.
La Unió Europea va aprovar treballar per impulsar l'impost sobre transaccions financeres. Anem a veure. Per tant, aquí l'estat espanyol pot treballar en aquesta línia. També pot treballar en una altra, que no és encombrar i idealitzar aquells que utilitzen els sistemes per no tributar. És a dir, no cal anar més lluny. La Roja, que tots ens vam emocionar... Bueno, tots no, però la gran majoria de gent es va emocionar
com
va guanyar el Mundial. Tots els futbolistes de La Roja van decidir tributar a Sud-àfrica en lloc de l'estat espanyol, perquè Sud-àfrica era... havíem de tributar menys els guanys del Mundial. Però, en canvi, van tornar aquí i tots els idolatrem. Home, plantegem-nos-ho. Plantegem-nos-ho perquè són ells els primers que han utilitzat aquests mecanismes i, per tant, són ells els que, en l'ideal aquest de patriotisme, no ho estan sent el que tocaria, perquè no estan tributant el que tocaria.
Permeti'm que digui que, clar, en un cas com aquest, d'alguna manera conviuen l'interès pel futbol i pels ídols amb la situació personal de cada jugador, que evidentment pot ser criticable o pot ser elogiable.
Sí, no, però és a dir, aquí havien de tributar el 42%, sí, sí, a Sud-àfrica el 21%. Ja, van decidir tributar els guanys del Mundial a Sud-àfrica per estalviar-se percentatge.
Bueno, ja està bé que es denunciï, si és, perdona, que és una mala pràctica.
Actualment aquí a Espanya hi ha jugadors que estan tributant, no, sí, espanyols, sí, que estan tributant amb altres països, no? El cas del Cristiano, vull dir que, i ho compares amb el Messi, doncs és el que deia, escolti, jo estic pagant aquí el 50% i en canvi aquest senyor està pagant menys del 30%.
Bueno. Sí, exacte.
Bueno. Aquesta és la realitat.
Sí, sí.
I Rafa Nadal tributa a un altre país.
No, perquè no, perquè això ho van fer, a Madrid van fer canviar la legislació i van dir que els talents que venien d'altres països, sí, sí, per tal, i van considerar,
sí, sí,
els talent... futbolistes que fitxava a Madrid en l'època Florentino, sí, Pérez, els van considerar uns talents que enriquien
el Barça, no sé si és el...
No, el Barça ja els tenia a la pedrera, vull dir, el Messi tenia, bueno, no li va costar un duro.
O a València, no sé. Però, bueno,
fonamentalment va ser per això.
Són normes legals que es poden aprofitar. Llavors, o canvies la llei, o si no els pots criticar.
No, no, clar, però és que el problema és...
No pots fer caritat, o sigui, obligar la gent a fer caritat.
No, no, si per això jo dic que, o sigui, ells tenen els mecanismes legals per no tributar el que els hi correspondria. El problema està en que els hi estem donant i facilitant que no tributin el que han de tributar.
Bé, senyors, deixem el tema, evidentment molt, molt important, però quan ens falten 5 minuts per les 9, ja que parlen vostès de canviar lleis, parlem, si els sembla, de la proposta que ha elaborat en una reunió multiterritorial aquest cap de setmana el PSOE. El germà Lluís Serra ve aquí amb el document, sí, del nou pacte territorial, l'Espanya de tots.
L'Espanya de todos.
Un document del PSOE acordat amb el PSC, és a dir, acceptat pel PSC, on es parla de la possible reforma constitucional que reconegui Espanya com un estat federal, on es pugui encaixar una Catalunya que tingui estructures d'estat, podríem dir, per exemple.
Jo m'he llegit el document amb interès, per veure, doncs, efectivament què deia, perquè és molt breu, es llegeix, són amb prou feines 8 pàgines i ni arriben, Vuit pàgines. No és una Constitució, només és una declaració del Consell Territorial feta a Granada el 6 de juliol. No? I el que vol proposar és entre el centralisme del PP i el separatisme de Catalunya, l'independentisme de Catalunya, el PSOE, PSC, vol proposar una tercera via, que és la reforma de la Constitució. Perquè el PP està per no tocar res allò que no li interessa, i per altra banda, doncs, hi ha l'independentisme de Catalunya, al qual li dedica 3 vegades la paraula Catalunya en paràgraf de la independència. Proposa un model federal, però en el fons, quan ho llegeixes, no porta res de nou. És a dir, a mi m'ha ensenyat, perquè sembla com si vol repetir la història, que saps que es repetirà al final. És a dir, estàs posant les mateixes peces i encara menors del que hi havia abans. L'únic que fa una concessió de reconèixer efectivament una cosa interessant, que és el fet de que no es pot aprovar un estatut, o sigui, que no pot tombar el tribunal un estatut aprovat pels ciutadans, i que per tant hi hauria d'haver una valoració prèvia. Això com a mínim n'ha pres aquesta cosa. Però un dels aspectes importants és que, diu, el nacionalismo moderado de Catalunya ha abandonado el terreno a moderación y se ha pasado al campo del secesionismo. Però la pregunta seria, però no analitza per què hi ha aquesta insatisfacció, per què està passant el que està passant. Aleshores, si no fa un bon anàlisi de la situació, les mesures que proposa realment no són. I quan el mateix Navarro diu que és com un moment històric, realment penso que no s'ho deu creure ni ell.
Bueno, jo crec que és una manera de sortir del pas, que d'alguna manera havíem de sortir del pas de tot el que s'estava generant i tot el que estava sortint. El PSC necessitava una excusa per aquesta indefinició permanent a la que està jugant aquí a Catalunya, perquè tot d'una sí que està a favor del dret de decidir, però després no, però després una miqueta i al cap d'una estona no massa gaire, i hi ha un expert absolutament que és el que creu, i crec que com a reflexió interessant, tot i que està molt més fora del partit que dins del partit, és les valoracions, per exemple, de Montserrat Tura, que plantejava que això és un document com si fos de fa 15 anys, que és el que deies tu, que no analitza i no aprofundeix en els motius de tot plegat, ni en el fons, pel que entenc, no me l'he pogut mirar jo, que no aborda què vol dir construir un estat federal i com es fa la reforma de la Constitució per generar, o sigui, per construir que l'estat espanyol sigui federal, perquè per ser federal ha de tenir unes federacions, i les federacions les has de construir d'alguna manera. I si això no ho aborda, seguim estant exactament igual que estàvem.
Sí, no, jo crec que efectivament és que no veig la diferència que hi ha entre un estat federal i un estat autonòmic. De fet, conec estats federals com l'alemany que tenen menys autogovern que el que tenim nosaltres. Per tant, jo crec que, bueno, doncs és un...
Potser és la formalitat jurídica de ser un estat unitari o ser una federació d'estats.
Però és menys del que tenim, o sigui, no... Jo no li veig sortir. Jo crec que el Partit Socialista de Catalunya està perdent el nord, no? I amb aquesta indefinició, i les enquestes ho estan reafirmant, llavors...
I vostè què creu, que hauria de ser més clar en una
hauria
línia?
Hauria de ser clar, com és el PP, o sí o no. A mi nosaltres estem d'acord o no estem d'acord, i escolta, i aguanta el tipus, no?
Sí que s'ha mullat Pere Navarro, per exemple, al dir no a la independència, per exemple. No? Això
sí, però llavors vol pactar una mica i llavors treu el tema del federalisme, com si, escolti, federalisme i autonomia és el mateix, pràcticament.
Bé, però es podria retocar a la Constitució la definició de l'estat espanyol?
Jo crec que l'estructura de l'estat ja està equivocada.
Se li podria dir federal.
O sigui, que hi hagi, amb tots els respectes, que Logroño tingui una autonomia com la nostra, escolti,
la Rioja,
això és totalment absurd, ja, que es va fer de mala manera. El Café para Todos va ser un error total.
Ja, això em sembla que coincideixen tots tres.
Ja, no? Estem...
Recentment, l'últim article escrit a Catalunya Cristiana era això, dues polítiques de Serrós. La primera política és fer tots com Catalunya. I d'aquí va néixer les 17, el Café para Todos i tal. I ara, actualment, l'error actual és Catalunya com tots. És a dir, eliminem tot el tret mínim de Catalunya perquè quedi completament diluïda. I és el que s'està ficant. Fins i tot a les pobres federacions d'esport base els estan massacrant vius. És a dir, tot allò que és signe d'alguna peculiaritat l'estan eliminant. No parlem ja de la llengua. Però aquest document va molt en la línia d'intentar salvar les relacions sense el PSOE i el PSC.
Sí, jo crec que és més...
És més intern. I, clar, perquè el PSOE l'estan dient fa 77 anys que hi havia una divisió aquí, no? Doncs, a veure, hi ha un PSOE català, es fan amb Ciutadans com un partner, es pot mantenir el PSC com està ara, però, clar, el problema del PSC és que jo sempre, quan parlem d'aquests temes, els socialistes catalans, i primer vosaltres sou socialistes i després catalans. En canvi, els de, per exemple, Andalusia o del País Basc, primer són País Basc o Andalusia i després són socialistes. I per això sempre els hi va com va. De què em van servir els 25 vots de la Chacón quan presidia el grup parlamentari català? Van servir de res mentre governar. I en canvi els altres amb menys a vegades vots i parlament es treia molt més per Catalunya, no? Aleshores, si tu defenses el primer partit abans que el país on estàs, doncs mal rotllo, no?
No, jo crec que una mica el que deia el Lluís, però mentre ara el PSC necessita alguna cosa per salvar la caiguda lliure permanent en la que està, perquè com que en el fons tot es tracta en el fons de resultats electorals, no tant de propostes polítiques, el PSC és conscient de la caiguda en la que està i que és incapaç de reflotar tot això, i en el fons entén que un acord amb el PSOE l'ajudarà, si més no, una certa estabilitat, com a mínim cap enfora, perquè si no també s'estava posant en problemes amb el PSOE i ja es queda absolutament aïllat de tot i de tothom. Però no està aportant res, no serveix absolutament per res, jo crec, i seguirà jugant a la indefinició, perquè segueix sent absolutament indefinida aquesta proposta. No aporta res de nou, dir que reformaràs la Constitució per fer un estat federal, no diu res, no diu absolutament res, perquè no diu com construiràs aquest estat federal. Perquè aquest estat federal entra aquí. Qui seran les federacions? Quines, o sigui, exactament, per ser un estat federal, a més, tothom ha d'estar d'acord en ser un estat federal. Hi ha d'haver dues parts que es federin. Quines són les parts que es federen? No ho diu, i per tant no serveix absolutament de res.
Sí, sí, a mi em recordo una mica quan Esquerra Republicana treu el tema de les vegueries, que tampoc serveix absolutament per res, doncs és una mica reformar l'estructura de l'Estat, vinga, va, a veure si parlem d'alguna cosa.
En aquest cas era una reestructuració interna de Catalunya,
sí,
no?
Sí, sí.
Les vegueries.
El mateix, però el que es va fer amb l'Estat espanyol.
De fet, es va arribar espanyol, a aprovar una llei de vegueries.
Sí, que no va sortir,
que al final es va aturar des de l'actual govern.
Sí, no, jo crec que els polítics, quan estan manant, doncs tenen ganes de retocar les estructures, perquè jo, en el fons, deuen pensar que és útil, però al ciutadà això li arriba molt poc, no?
De vegades pot ser necessari, no?, reformar les estructures.
Si hi ha un consens ampli, sí, però molt ampli.
El Papa Francesc ens ha dit aquest cap de setmana que no ha d'haver-hi por a retocar les estructures. Ell es referia al Vaticà, però també pot passar a la política.
El problema sempre passa el mateix. O sigui, el problema moltes vegades no està en el Papa, el problema està en les estructures intermèdies, que és el que estan dificultant a Espanya el canvi. És a dir, des de... hi ha gent que encara té el franquisme latent i que tal, això que s'està dient últimament, les hèlices extractives, tots aquest, el funcionariat, aquests són els que estan impedint els canvis. Moltes vegades no governen els ministres, governen els subsecretaris i tota aquesta pleiade de funcionaris intermitjos que no volen perdre cap privilegi. Per què tot el tema aquest ara de recentralitzar les funcions? Per mantenir el poder que sempre han tingut. Quan tu, per exemple, dius que l'ensenyament vagi per les autonomies, per què es manté l'estructura a Madrid? Perquè els de Madrid no volen perdre cap privilegi. I estem en una lluita de privilegis. Però el Partit Socialista Català, per exemple, està veient avui, veurà com neix una altra entitat que se'n sembla Fòrum Cívic o una cosa similar, un nom similar, doncs de tots aquests, el Castells, l'Atur, etc, que neixen com a expressió d'alguna manera política i, per tant, s'estan desmembrant encara més el PSC.
En aquest cas, un corrent intern dintre del PSC.
Sí, sí, però i sembla desmembrat.
I la setmana passada, a nivell espanyol, hi va haver la convivència cívica o no sé què, era alguna cosa així, on hi havia el Garzón i tota una sèrie, entorn del Partit Socialista, que també pretenien emular en certa manera un procés constituent, però a l'espanyola, per manera. Però sí, s'estan generant aquest tipus d'estructures i jo crec que era evident que dins del PSC algun corrent intern una mica més estructurat o certes persones que han estat en el poder dins del PSC, que ara estan de retirada, que han estat apartats, voluntàriament o no voluntàriament, estan generant un cert moviment, bàsicament perquè són els únics que permanentment estan qüestionant les decisions de Pere Navarro.
Bé, ho deixarem aquí. Ens queda, sense tractar el tema d'Egipte, una qüestió sobre la qual també estem molt preocupats. Hi ha hagut 16 morts, segons les fonts que ens arriben directament d'Egipte, en els últims aldarulls, pocs dies després que fos apartat del poder Mohamed Morsi. Seguirem amb atenció al que passi a Egipte i en parlarem en propers dies. Gràcies, Lluís Serra, Eulàlia Reguant i també Joan Carles Reiteri. Fins la propera. Bon dia.
Bon dia.
Bon dia.
Les 9 i 5, ara els titulars que ens porta la Sara Cruz. Després parlarem de joventut i de la preparació de la Jornada Mundial de la Joventut a Rio de Janeiro. Ens visitarà el delegat diocesà de Pastoral de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, Bruno Vérchez. També sentirem el comentari de l'actualitat de Josep Miró i Ardèvol i tindrem la secció social Món sense fronteres amb Àngel Miret. Això fins a les 10.
Aquest breu... Hola, molt bon dia. Comencem aquest breu repàs de notícies a Egipte, on recordem almenys 15 persones han mort aquesta matinada en un tiroteig contra islamistes partidaris de Mohamed Morsi. L'atac s'ha produït a l'exterior del quartier general de la Guàrdia Republicana, on protesten des de fa dies els qui defensen el president derrocat. Lluny de la unitat, el país viu encara enfrontat en aquest procés de canvi de govern. Mentrestant, a la plaça Tahrir, l'ambient és d'alegria, tot i que hi ha pedres amuntegades en els accessos com a munició, per si fossin necessàries. Portugal podria rebre un segon tram d'ajudes per part de la Unió Europea. Aquesta seria la proposta de la Comissió Europea, sortida al marge del Fons Monetari Internacional, que haurà d'avalar avui mateix l'Eurogrup. I és que, segons les previsions, sembla que Lisboa no podrà tornar als mercats amb prou solvència l'any vinent. Al marge de Portugal, l'Eurogrup també parlarà de Grècia i d'Espanya. Finalment, Edward Snowden ha triat Nicaragua després que diversos països llatinoamericans hagin anunciat aquest cap de setmana que estan disposats a allotjar l'exanalista de la CIA. La premsa d'aquest país publica una carta del mateix Snowden en què el sol·licita formalment asil polític. Mentrestant, l'extècnic de la CIA ha denunciat ara que els serveis d'intel·ligència alemanys també tenien coneixement del programa nord-americà d'espionatge massiu. I acabem amb un apunt d'esports, en tennis concretament, perquè Andy Murray s'ha convertit aquest diumenge en el primer britànic que guanya el torneig de Wimbledon des de fa 77 anys. Ho ha fet, a més, d'una forma brillant i per la via ràpida davant del número 1 del món, Novak Djokovic, per 6-4, 7-5 i 6-4. Fins aquí aquest breu repàs de les notícies. Tornem d'aquí a una hora aproximadament, a les 10 del matí. Fins ara.
Déu ha destinat la terra en tot el que conté a l'ús de tots els homes i pobles, de manera que els béns creats han d'arribar a tots amb un criteri d'equitat i tenir com a guia la justícia i per companya la caritat. La Fundació Doctor Albert Bonet, dedicada a la divulgació del pensament social catòlic, us ha ofert un fragment de la doctrina social de l'Església. Els bisbats de Catalunya tenen veu i espai a Ràdio Estel. Els dissabtes a les 6 de la tarda, al Campanar, Bisbat de Tarragona. Els diumenges a les 8 del matí, Església Viva, Bisbat de Girona. A 8:45 del matí, Església d'Urgell, Bisbat d'Urgell. I a 6:15 de la tarda, Debat a Bat, Bisbat de Lleida. L'actualitat del teu bisbat a Ràdio Estel.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Convertiré jardins en cinemes i teatres. Et rebré amb música i festes. T'espero amb més de 500 concerts irrepetibles i més de 1000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
El Club Més Amics et proposa un any ple de destinacions màgiques. Etiòpia, Armènia, Vietnam, Sud-àfrica, Berlín, Polònia, Grècia i els pelegrinatges a Terra Santa. Demanen més informació al 93 409 27 70. El Club Més Amics, volem amics com tu. Apunta-t'hi. Centre Comercial Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
50 anys d'història, som els de tota la vida.
Al nostre supermercat podràs fer una compra ben ràpida en alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs i llar.
Obtindràs importants descomptes amb la targeta Sant Eloi.
I abans de marxar, podràs omplir el dipòsit de carburant del teu vehicle a la nostra benzinera.
Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, de Sant Julià de Lòria, Andorra.
Centre Comercial Sant Eloi, 50 anys creixent amb tu. Vine. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresòl segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
3 minuts i serà un quart de 10. El llibre que avui us oferim es titula Història d'un estat clandestí, amb traducció de Carles Miró. És un llibre de Jan Karski, editat per Quaderns Crema. Després de la invasió alemanya de Polònia, l'estat polonès es va instal·lar a Londres. El jove Jan Kosielewski, que és Jan Karski, va rebre la important missió de fer de correu entre el govern polonès a l'exili i la resistència interior. Així comença una història trepidant d'espionatge, de tensions, lleialtat i camaraderia que el va fer recórrer Europa en plena guerra i que s'acaba amb una sorprenent visita al gueto de Varsovia i el descobriment, quan va entrar clandestinament en un camp de concentració, de l'existència del terrible pla d'assassinat sistemàtic del poble jueu que va anunciar per primera vegada al món davant d'unes orelles incrèdules. Aquesta novel·la històrica, Història d'un estat clandestí, de Jan Karski, és el que us proposem que adquiriu si voleu entrar en el sorteig. Truqueu-nos ara al 93 409 2772, 93 409-2772 i entrareu en el sorteig d'aquest llibre. Ara parlarem d'una visita molt especial que tenim a Barcelona aquests dies, la d'uns nens, Bambini Missione di Pace, que venen per testimoniar la seva fe.
Ràdio Estel.
L'altra cara del dia.
Bambini in missione di pace, nens en missió de pau. Aquest és el títol d'una iniciativa que arriba des d'Itàlia i té previst ser present a Catalunya del 7 a l'11 de juliol. Després d'uns dies, a les comarques de Tarragona, concretament a PortAventura, els dies 10 i 11 de juliol hi haurà activitats a Barcelona. Ens acompanyen d'una banda Xavier Gambús, que és membre de l'Hospitalitat de la Mare de Déu de Lourdes a Barcelona. Bon dia, senyor Gambús. I ens visita també el delegat per als Bambini Missione di Pace a Itàlia, Alessandro Pina. Senyor Alessandro Pina, bon dia, buongiorno, benvenuto a Radio Estel.
Buongiorno a tutti voi.
Bé, per què s'ha escollit Barcelona per fer aquesta trobada d'aquest any del Bambini in Missione di Pace?
Bambini in Missione di Pace è un pellegrinaggio che è arrivato alla nona edizione. È iniziata con delle tappe italiane: Assisi, che è la città della pace, Gardaland, poi siamo stati in Francia due volte, a Lourdes, e poi in Terra Santa. Dalla Terra Santa i nostri bambini sono diventati missionari di pace e quindi abbiamo iniziato a girare l'Europa. Abbiamo fatto Parigi, Roma e abbiamo scelto Barcellona come città spagnola.
Per tant, Bambini in Missione di Pace és una organització permanent, però que organitza aquest pelegrinatge, diguéssim així, no?
Efectivament. Bambini Missione di Pace, que, com ha dit l'Alessandro, neix l'any 2004 i després ha continuat anant fent pelegrinatges a Assís, dues vegades a Lourdes, després van estar en un port, en un parc similar al PortAventura en el nord d'Itàlia, i van fer un viatge a Terra Santa. Allà es van comprometre a convertir-se en els infants de la pau. I el primer viatge que van fer decididament per Europa va ser a París, capital teòricament de la política i de les discussions de pau en aquest món europeu. L'any passat van estar a Roma i ara, el 2013, venen a Barcelona.
Doncs benvinguts, esperem que vagi molt bé. Ens pot comentar, senyor Alessandro Pina, quines seran les activitats que es faran aquí a Barcelona el 10 i l'11 de juliol?
Sì, il 10 luglio faremo una celebrazione a Santa Maria del Mar, che sarà presieduta dal Cardinale di Barcellona. Sarà una celebrazione a misura di bambino. E poi alle 16:30, sempre del 10 luglio, faremo una processione eucaristica sulla terrazza di Parguel e idealmente il nostro Signore benedirà tutto Barcellona. E poi il momento importante di questa manifestazione sarà la Marcia della Pace, perché i nostri piccoli, da loro bisogna ripartire per avere la pace in tutto il mondo, e quindi i nostri piccoli sono testimoni e testimonieranno per la Rambla fino ad arrivare al porto, partendo da Piazza della Catalunya, la pace, che il mondo senza pace non può andare avanti.
A partir de l'intercanvi de cartes, di lettere, entre l'arcabisbe de Barcelona i l'organització de Bambini in Missione di Pace, hem vist que hi ha la voluntat d'implicar nens i nenes, bambini e bambine, di qui, di Barcellona, in questa esperienza.
In effetti sì, abbiamo avuto contatti con la diocesi, con i delegati della pastorale giovanile, dei bambini, perché tutta la diocesi partecipi a questa manifestazione. Volevo sottolineare una cosa importante, che i bambini provenienti da tutta Italia, ci saranno due famiglie che vengono dalla Terra Santa, da Gerico, e cinque famiglie che vengono dalla Francia, da Lourdes, proprio per la continuità di questo cammino. È anche importante il fatto che ci saranno bambini malati e bambini senza problemi fisici. La cosa importante è l'integrazione, perché la pace si ha iniziando dall'integrazione, da abbattere le barriere architettoniche mentali.
Avui ens acompanya Alessandro Pina, l'esteu sentint, amics oients, és el delegat de Bambini Missione di Pace a Itàlia, un grup de nens i nenes que vindrà a Catalunya del 7 al 11 de juliol, primer amb unes activitats lúdiques a Port Aventura i després a Barcelona els dies 10 i 11 de juliol. Senyor Gambú, suposo que els oients ja han pogut captar el vincle entre l'Hospitalitat de Lourdes i aquest grup d'infants. Hi ha uns vincles, ens els pot explicar?
Bé, evidentment, entre l'Hospitalitat de Lourdes i Unitalsi, que és l'organitzadora del peregrinatge d'infants a Barcelona, hi ha una vinculació sorgida en el santuari de la Mare de Déu de Lourdes, on tant ells com nosaltres i peregrinem anualment portant els malalts de les diferents diòcesis als peus de la Verge que va aparèixer a Lourdes. Ells, com nosaltres també, no s'han limitat ni ens hem limitat simplement al viatge a Lourdes, sinó que també procurem portar l'esperit de Lourdes a Barcelona, en el nostre cas, i ells en el seu país, al llarg de tot l'any. I per això les diverses activitats amb malalts que tots dos portem complementàriament.
Ja per acabar, senyor Alessandro Pina, com es pot explicar que els nens i nenes, bambini e bambine, són portadors de pau, di pace, al món? Com possiamo spiegarlo?
I bambini, intanto, in quanto bambini, sono semplici, non fanno la guerra tra di loro, non hanno interesse. La cosa importante è stare insieme e giocare. Ecco, questo è quello che noi vorremmo testimoniare in questi giorni a Barcellona e che siano d'esempio per gli adulti, perché la pace è l'elemento fondamentale per andare avanti.
Sono innocenti, sono i più innocenti.
Giusto.
Quanti bambini e bambini possiamo aspettare qui a Barcellona?
Noi in totale veniamo in 900, 450 bambini e gli altri sono accompagnatori e i volontari dell'Unitalsi.
Moltíssimes gràcies a Unitalsi, als Bambini in Missione di Pace i al seu delegat a Itàlia, Alessandro Pina, per haver-nos acompanyat en aquesta avançada. Vostè ha fet una avançada amb aquesta visita a Barcelona. Gràcies també a Xavier Gambús de l'Hospitalitat de Lourdes a Barcelona.
Grazie a voi di questa opportunità. È importante perché l'Unitalsi nel 2013 compie 110 anni. È nata nel 1903 in Italia e quindi è un importante avvenimento in questo importante compleanno.
Gràcies. Xavier Gambús, alguna cosa volia afegir?
Sí, jo volia afegir una crida a tots els nens i nenes, als pares que ens escolteu, perquè aquests dos dies, 10 i 11 de juliol, ens acompanyeu en aquests actes fets i pensats per als nens d'Unitalsi, però també pels nens de Barcelona que s'hi vulguin afegir.
Ja ens ho ha avançat Alessandro Pina, hi haurà una Eucaristia infantil el dissabte 10 de juliol, el 10 de juliol,
dimecres
10 de juliol, a 2:15 del matí, presidida pel cardenal Lluís Martínez Sistac, i també una visita al Parc Güell, i després aquesta marxa per la Rambla de Barcelona que ens ha avançat ja també Alessandro Pina. Que vagi molt bé, Alessandro Pina i Xavier Gambús, fins un altre. Bon dia, bon giorno.
Bon giorno.
Bon giorno, moltes gràcies.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel, amb el suport del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Et sorprendré amb racons que mai havies imaginat. Amb més de 4.000 terrasses úniques i més de 1.000 activitats per no parar mai. Soc Barcelona i t'inspiraré un estiu de somni a bsn.cat/estiu.
Ajuntament de Barcelona.
Aquest estiu no renuncis a la seguretat pel preu. Als nostres tallers Motortown d'Hipercor i el Corte Inglés tens el 50% en la segona unitat en pneumàtics Michelin.
Amb muntatge gratis, finançament en un màxim de 12 mesos sense interessos i fins a 60 euros de regal en carburant.
Recorda, la seguretat no té preu.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
L'apunt d'actualitat, ara mateix.
S'acosta a la Jornada Mundial de la Joventut de Rio de Janeiro. El Papa Francesc, que per cert, segons les últimes informacions, està desplaçant-se en barca en aquests moments per la costa de l'illa de Lampedusa, on ja ha arribat, té previst viatjar d'aquí a dues setmanes tot just a la ciutat brasilera per presidir aquest gran esdeveniment, la Jornada Mundial de la Joventut, on, atenció, es poden reunir, es poden congregar a Rio un total de 3 milions de joves. Ens acompanyen en directe, quan és un quart i mig de 10, el delegat diocesà de Pastoral de Joventut de l'Arcabisbat de Barcelona, Bruno Vérchez. Hola, bon dia, mossèn Bruno.
Bon dia, Ignasi.
I també és amb nosaltres Cristian Agudelo, que és un jove de la parròquia de Santa Agnès de Barcelona i també col·laborador, d'alguna manera, de les activitats de la Delegació de Pastoral de Joventut. Cristian, bon dia.
Hola, bon dia.
Tant mossèn Bruno Vérchez com Cristian Agudelo viatjaran d'aquí uns dies a Rio de Janeiro. Com veuen aquesta experiència? Com la viuen també aquests dies?
Home, doncs, amb il·lusió, amb expectació, no? Ja s'apropa el dia i ara s'ha d'anar preparant tot el que falta. Són moltes coses també que s'ha de tenir previst. I bé, doncs sabem que això, que serà un viatge intens, no serà curt, seran dues setmanes, que viurem moltes i moltes coses, però també, doncs, sabrem molta il·lusió, no?, per aquest viatge, no?
Una il·lusió que segur que es farà realitat quan ja aneu tots amb l'avió. Són 19 joves, gairebé una vintena de joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona, 10 de Solsona i molts d'altres diòcesis espanyoles que, organitzats per la Conferència Episcopal, han decidit viatjar junts, vaja.
Sí, sí, és un viatge organitzat, també ho agraïm, no?, perquè era un viatge no fàcil d'organitzar, no?, i, però, bueno, doncs, ja te l'organitzen. I sí, sí, doncs anem tots junts, serem unes 130 persones, 130 joves, que primer estarem a São Paulo, acollits, allà es viurà la setmana missionera, en una barriada de São Paulo, Campo Limpo, una parròquia així senzilla, d'una zona així, doncs, perifèrica, no?, i farem experiències, dormirem amb famílies, farem experiències de missió, allà a São Paulo. Després ja marxarem cap a Rio, pararem a Aparecida, al santuari, i a Rio doncs, ja viurem el que és la Jornada Mundial de la Joventut, no?
Que té els moments més forts el dissabte 27 i el diumenge 28 de juliol. Dissabte amb la vetlla, ja molt tradicional en aquests esdeveniments, i diumenge l'Eucaristia al matí, hora de Rio, que segons la diferència horària ens agafarà aquí gairebé al migdia, o a última hora.
Sí, unes 5-6 hores de diferència.
5 hores de diferència. Pensàvem que era menys, per tant, ja anem apuntant que són 5-6 hores de diferència, ja ho precisarem quan s'acosti el dia. Cristian, per cert, tu quants anys tens?
22.
22, per tant, ets jove. Cristian Agudelo, hem de dir que és d'origen colombià, però vaja, és català d'adopció ja.
Quasi, més o menys.
Sí, sí. Com creus que els joves que viviu la fe podeu participar i podeu compartir experiències en un esdeveniment com aquest? És la primera vegada que hi vas, per cert?
Sí, la primera vegada, perquè a Madrid no vaig poder anar, perquè treballava l'estiu amb meus pares. I bueno, no sé, crec que és una manera d'acompanyar-nos tots i també d'acompanyar el Papa, que és el que més necessita l'oració, el que més necessita la força i la força que li podem donar a tots els joves que puguem anar o que puguem pregar per ell. I veig que potser, no sé, m'espero molt, però a la vegada no espero res perquè serà tan fort, una experiència tan única que... Bueno, serà el veure gent d'Amèrica Latina, viure una manera de fer molt diferent a la nostra, més expressiva, molt més emotiva també, i també conèixer gent de tot el món, d'Amèrica, Estats Units, d'Àsia, i bueno, veure també com serà aquest Papa en una reunió de tants joves. Serà la primera vegada que han anat a Roma a veure'l, però que ell mateix faci el primer viatge i amb tots nosaltres serà únic. I, no sé, molt content, molt expectatiu. I...
Molt bé. Aquest Papa dels gestos, ara, per exemple, acaba de tirar una corona de flors al mar en record de les víctimes, aquests immigrants que intenten arribar a Europa pel sud i que moltes vegades han mort en l'intent d'un futur millor. Aquest Papa que va a les perifèries, no?, del món, segur que amb els joves se sentirà super, super ben acollit. Espereu, suposo, interpel·lacions fortes del Papa.
Sí, 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 no, perquè ja ens ha dit moltes.
Amb aquesta comunió que mostra, exacte, sortiu, feu-vos un propòsit a les audiències, ho hem sentit últimament, no?
no? Pregueu una mica cada dia, ajudeu una mica alguna persona necessitada, tingueu un gest d'amor, tot això segur que ho multiplicarà en un esdeveniment com aquest, ho aprofitarà el Papa.
Sí, segur, segur, perquè sempre insiste en no tenir por, en tenir força a mostrar l'alegria de Jesús, de viure la fe, i es donarà molt fort i, bueno, es canviarà la vida, es reforçarà encara més aquest any de la fe, també.
Ens confirmaran la fe, vaja. Bé, això dels 3 milions de joves són dades que tenim ara. Es confirma que pot ser aquesta xifra, mossèn Bruno?
O són previsions. Home, tenen en compte que aquí a Madrid van ser 2 milions i anem al continent americà, que per tant és que realment no és la fe, es veieu molt més, i hi ha molta més gent. Sí, són estimacions, però sí que uns 3 milions sí que se suposa que sí que arribaran.
Quina previsió hi ha? Molts brasilers i argentins, sobretot, per l'efecte del nou papa?
Molts sud-americans, clar, la gran majoria, pocs europeus, també pels preus, també doncs, per la crisi, i clar, doncs, pocs asiàtics, i suposo que de Nord-Amèrica també vindran.
I del que és l'agenda de tota la setmana que va del 23 al 28, què destacaria del que hi ha, mossèn Bruno Berset? Perquè aquí sempre hi ha, abans dels dies forts, catequesis on participen diferents bisbes, també hi viatjarà el cardenal arcabisbe de Barcelona, Lluís Martínez Sistac, segons s'ha confirmat, i allà doncs, hi haurà molta activitat.
Sí, allà són les activitats més o menys de sempre, no? Que són això, és la catequesi dels bisbes pels matins, no? Festival també de la joventut que hi ha, sempre hi ha doncs, com molts espais, no?, pels joves que poden anar cap aquí, cap allà. És una mica viure l'ambient i fer experiències de fe, doncs, tant de Brasil com de tot el món. No? Sí que al moment que arriba el papa, el Sant Pare, sí que canvia tot. No? Llavors es arriba el dijous, llavors ja d'alguna manera tots els actes giren al voltant del Sant Pare. No? Hi ha la missa, bueno, l'acollida que serà Copacabana, Copacabana serà la platja, que és una platja, bueno, que és com no sé quantes vegades les nostres platges, seran allà la majoria d'actes. Allà es farà això, l'acte d'acollida. El divendres doncs, també el papa té la seva agenda, no? Sembla que també deia que anava a visitar una favela o una... I llavors després, a la tarda, hi haurà el Via Creu, i el dissabte doncs, ja hi ha la... Aniríem ja cap al lloc de la Vetlla, que és un lloc que està bastant lluny, uns 20 quilòmetres de Rio, i allà doncs, ja passem el dia i estem... doncs,
és un lloc descobert, esplanada.
Sí, 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 sí.
I la Vetlla serà el dissabte al vespre, el dia 27.
Vespre, sí.
Algun ingredient que s'esperi, o des d'aquí sabem poca cosa.
Sabem poca cosa, suposo que sempre hi haurà sorpreses, no? I, home, i que segurament tindrà fort el tema doncs, de Sud-amèrica, no? El tema de l'evangelització és un dels grans temes, no? De fet, és el lema, no? Aneu, feu deixebles, no? Té tot un caire molt missioner, no? També l'Església... sud-americana, no? És d'aquelles... doncs, el sinó de, bueno, el sinó d'Aparecida, tot té tota una dimensió molt més missionera que nosaltres, no? També suposo que hi haurà un fort accent social, també, doncs, ara hi ha hagut aquestes manifestacions i el papa ja, ens sembla que abans, ara ja ho està dient uns dies aquests que, bueno, que sí, que també, doncs, que és important, no?, el tema de la... bueno, això, doncs, la igualtat econòmica, igualtat de tots, no?
Atendre les reivindicacions socials de molts col·lectius desfavorits i que estan patint... les conseqüències de la crisi i de vegades algunes polítiques doncs, que potser no acaben d'anar bé. El Brasil, un país emergent.
És emergent, però també aquests dies estem informant i bueno, clar, la gent ens diu, bueno, al tanto, aneu a un lloc que no és Europa, és perillós, hi ha delinqüència, hi ha... Bueno, la delinqüència ve de la pobresa, no? Ve d'una situació doncs, marginal que fa que la gent doncs, hi hagi més delinqüència, clar.
A més, Rio de Janeiro és el trist referent de les faveles, això que comentava vostè, la gent, els nens que viuen al carrer i els barris on hi ha molta marginació.
Sí, sí, que ja ens diuen que allà ni por asomo serà una favela, que no, res de fer el turista per allà, que no. No, ens diuen que s'ha d'anar molt previsós. No? Uh-huh. I si vas previngut vol dir molt previngut, no té per què passar-te res.
Doncs això és el que desitgem de la vintena de joves de l'Arxidiòcesi de Barcelona i dels joves catalans. Hem de dir que alguns també hi van pel seu compte, per tant, potser la xifra de catalans és superior a aquesta trentena que hem comentat.
Sí, i a més parroquis, sí que alguns grups, les comunitats d'algun moviment doncs, també hi van, no? I sí que estaran per allà i potser algun dia ens trobem i tot, no sé.
Parlem avui amb Bruno Berche, delegat de Pastoral de Joventut de l'Arxidiòcesi de Barcelona, i amb Cristian Agudelo, que és un jove de la parròquia de Sant Agnès de Barcelona i que també viatjarà a Rio de Janeiro. Hi ha molts joves que es quedaran aquí que també voldran viure la JMJ. anunciem als oients que, si Déu vol, dilluns vinent a un quart de nou tindrem amb nosaltres el delegat de Pastoral de Joventut de la Diòcesi de Sant Feliu de Llobregat. Ell es queda aquí, no?, amb altres delegats i altres joves, perquè hi haurà una trobada a Llinars del Vallès. Podem avançar alguna cosa?
Sí, és una trobada doncs, que només serà cap a setmana, però sí que vol bueno, doncs, reproduir l'esperit no?, de Rio doncs, aquí. I serà això, doncs, hi haurà també una mica de tot, no?, també les catequesis, les pregàries, el moment de trobar-se, les connexions amb Rio, no?, també volem que hi hagi aquesta connexió doncs, amb el que s'està vivint a Rio, i això, fer-se present, no?, bueno, pues que allò que passa a l'altra banda de l'oceà també tingui un ressò en els joves que es queden aquí, no?, amb nosaltres, aquí a Catalunya.
Bé, doncs, alguna cosa més sobre aquest viatge? Quin dia marxeu, per cert, a Rio?
El 15.
Dilluns que ve.
Dilluns que ve, per tant, estareu molts dies, no?
Aquí una setmana estem pujant l'avió.
Fantàstic. Això vol dir que estareu la setmana de la JMJ i la setmana abans, pràcticament, sí. Sencera. I aprofiteu per veure... Perquè a São Paulo, on esteu acollits, hi ha molta distància, de São Paulo a Rio...
Bueno, és un dia de trajecte amb autocar. Sí, sí, no... No sé si vols fer algun desig, alguna... Què esperes al tornar?
Exacte.
Bueno, espero...
Potser tu i altres joves, que potser no sempre van del tot convençuts o van una mica a l'expectativa del que poden trobar i poden descobrir.
Sí, jo crec que potser esperar massa i a la fi és el que Déu vulgui i les experiències que et canvien, que no vols que et canviï això, però et canviaran la vida. I no sé, jo espero anar amb un esperit molt obert, aprendre molt... escoltar, a viure l'experiència realment i no distreure'm en cap moment perquè hi ha molt d'ambient de festiu o... i no començar a conèixer gent però no aprendre a viure la fe de maneres diferents. Mm-hmm. I també vull que pregar molt per tot Barcelona, per tots els joves de Catalunya, d'Espanya i per la... sobretot per la nova evangelització d'Europa. Perquè ara, quan anem a Brasil, és com veiem que el percentatge de cristians, de catòlics, és molt, molt més alt allà.
Sobretot de catòlics que viuen la fe,
exacte,
potser.
Exacte. No tant de tradició, sinó de realment sí, sí. Viure-ho i sentir-ho.
Això us farà veure que necessitem aquesta nova evangelització, certament. Exacte. I potser vosaltres que sou, si m'ho permeteu dir, uns privilegiats, no? Aquesta trentena de catalans que poden anar-hi, també el delegat entre els delegats.
Sí, sí.
I bé, segur que podreu ensenyar moltes coses a la majoria dels joves que són els que no van a Rio.
Sí, sí. És un grupet molt variat el que anem, és un grup doncs, així, de joves de diferents edats, joves del Maresme, joves d'aquí, de molts llocs. Pues també serà bonic per això, no? Aquesta varietat i aquesta comunió, no? Que viurem tots junts aquesta gran experiència. No?
Mossèn Bruno Berche, delegat de Pastoral de Joventut de Barcelona, i Cristian Agudelo, un dels joves que també viatjaran a Rio, juntament amb mossèn Bruno, i un total de 30 joves. Que vagi molt bé aquesta experiència.
Gràcies. A partir
de dilluns vinent. Bon Gràcies. Dia. Adéu-siau.
En primera persona. Una reflexió sobre l'actualitat del dia.
I quan ja passen 6 minuts de 9:45, ara el comentari de l'actualitat que ens arriba de la mà de Josep Miró i Ardèvol, president de l'Associació de Cristians i membre del Pontifici Consell per als Laics. Senyor Miró i Ardèvol, bon dia, endavant.
Bon dia. Hi ha una insuficient i inadequada presència dels laics catòlics en la vida pública. La raó fonamental és que la seva condició catòlica queda diluïda per les categories del món secular pels seus marcs de referència. Redueixen la fe a una qüestió interior sense traducció encarnada en la vida col·lectiva, quan precisament el fet catòlic és essencialment encarnat i comunitari. L'Eucaristia és el seu centre. En les causes que motiven aquesta pobra actuació cristiana, que ha posat de relleu, ha criticat el Papa Francesc, hi ha, en ocasions, un dèficit de valor per afrontar el món i les repercussions negatives que en ocasions comporta, per aquella persona que ho fa, el professar la fe i actuar en conseqüència en la vida pública. En la política, certament, però també en els àmbits professionals, socials, tot allò que es du a terme al mig de la plaça. Punt. I també hi ha molt d'una deficient formació espiritual, teològica i doctrinal. I aquesta insuficiència educativa no s'explica si només en rematem els laics. perquè a l'Església aquest tipus de formació recau essencialment en els pastors. Hi ha, per tant, una mancança en la capacitat de donar una bona educació d'aquella mena, espiritual, teològica, doctrinal, per part de sacerdots i bisbes. I aquest segon problema ens remet encara més lluny i més a fons, perquè si això és així, voldria dir que els seminaris i altres medis educatius de l'Església no fan el seu paper, o no el fan en la mesura que caldria que el fessin. El laic catòlic ha de ser capaç de fer-se present al món i presentar-se a ell amb un relat fet des del marc de la referència cristiana. I això vol dir, en termes operatius, pensar en categories de la doctrina social de l'Església, en allò que és més específic de la vida pública, i amb caràcter més general, pensar en termes catequètics. Ras i curt, tenim un compendi de doctrina social i un catecisme que haurien ser fonaments i que tenim relegats. I el laic, precisament, ha de formar-se sobre aquests fonaments. Ha de defugir tota interpretació feta des de la ideologia. Ha d'estar lluny de supeditar les conseqüències de la seva fe a tot pretès dogma econòmic, a tot interès de partit o d'organització, sigui quina sigui. I, a més, no ha de perdre de vista, perquè no és un detall menor, que les doctrines expressades pels partits polítics, tal com ens arriben al segle XXI, estan esgotades, són insuficients, incapaces de resoldre l'acumulació de crisis generades per la modernitat i la postmodernitat, i que precisament la resposta, o almenys gran part d'ella, es troba en allò que massa sovint negligim, en la doctrina social de l'Església. Que tingueu una bona setmana.
Ràdio Estel. Cada dia, a 8:15 del matí, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen la transmissió dels laudes des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat. La pregària matinal amb què l'Església lloa el Senyor i la comunitat li encomana el progrés del món en la pau, la justícia, la veritat i l'amor. Cada dia, a 8:15 del matí, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
El teu ànim és el nostre alè. Vine a animar-nos als Campionats del Món de Natació Barcelona 2013. Del 19 de juliol al 4 d'agost. Entrades des de 9 euros.
A Catalunya Cristiana hi trobaràs tota la informació d'Església que t'interessa. Aquesta setmana, estiu missioner. Camps de treball als països del sud. Recorda-ho, cada setmana Catalunya Cristiana. Busca-la a la teva parròquia o subscriu-t'hi al 93 409 28 10. Catalunya Cristiana.
Soy Ana Simón y este año las rebajas del Corte Inglés las presento yo y estoy encantada porque tienen unos precios y unos descuentos tan buenos que no sé por dónde empezar. Escucha, escucha.
Sandalias 39,99 euros.
¿No os lo decía? Da gusto ponerle cara a unas rebajas así de buenas.
Las rebajas del Corte Inglés, las millors de la historia.
El primer café de Radio Estel, una finestra oberta.
Dos minuts i mig i seran 9:15. Obrim el nostre món sense fronteres, aquest espai que cada dilluns us acompanya, amics oients, i on tenim la presència d'Àngel Miret, gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona. Senyor Àngel Miret, molt bon dia.
Bon dia, bona hora.
Com estem? Estem recuperats ja, perquè
recuperats,
dilluns
sí,
passat va haver-hi una petita indisposició, que això sabem que a tots ens pot passar.
Sí, sí, feia temps que no teníem una indisposició d'aquest abast.
algun aliment en mal estat. Aquesta època de l'any s'ha de vigilar molt, perquè...
La intoxicació per aliments en mal estat.
Intoxicacions, com que aquí a Barcelona, a més, ja fa una combinació dolenta, per això que és la humitat i calor. Menys calor que a Madrid, però a Madrid més sec, i aquí, a més, la humitat afavoreix, òbviament, la propagació de qualsevol tipus de virus, en fi.
Sí, certament.
Gràcies a Déu estem recuperats.
Hi ha aliments que es necessiten conservar frescos i de vegades, si només que estiguin un parell d'hores fora...
La cadena de fred, que se'n diu. Exactament. És a dir, sempre mantenir un aliment fins que ens arriba, diguem-ne, fins que arriba pel consum, que des de l'origen aquest aliment hagi mantingut sempre un mínim de fred. Això és, avui en dia està força ben controlat, però alguna vegada fins i tot pot ser responsabilitat nostra, és a dir, com que desconec quin va ser el motiu de la intoxicació, doncs, en fi, bé, està passant.
Vigilar, i està passat, el més important és això. Doncs bé, avui amb Àngel Miret comencem el repàs a diferents temes de l'actualitat social, parlant d'una trobada del moviment dels focolars a Madrid aquest cap de setmana, on vostè ha estat present. Com ha anat això?
Sí, els focolars tenen en el seu espai el moviment polític per la unitat, que en diuen l'MPPU, que és un espai en el qual s'intenta aplicar aquests principis de fraternitat, diguem-ne, que són propis del moviment dels focolars. Aquesta idea una mica de la fraternitat, frater, el germà, i aleshores va ser una trobada força important, amb una assistència moderada de gent, amb un espai que ells tenen a les Mates, que és com una mena de població tocant a les Roces, potser és més conegut a Madrid, i aleshores allà vam estar tot un dia una sèrie de gent relativament ben situada en l'àmbit polític del Partit Popular, del Partit Nacionalista Basc, inclús d'una escissió d'Escual Cartasuna, que ara no recordo exactament el nom en euskera quin és, del Partit Socialista, una mica pensant tots què podríem fer en el marc d'aquest considerar l'adversari polític, perquè és això, és un adversari, això no és així, perquè hi ha diverses maneres de veure el món, però també veure'l com un germà i, d'alguna manera, veure de quina forma podem construir un millor futur des del punt de vista de convivència i ciutadania a les institucions polítiques. Aleshores, hi va haver una sèrie de conferències de les quals vaig tenir la satisfacció de participar-hi des de algunes experiències que vaig voler compartir a la gestió de l'Ajuntament de Barcelona, en la recerca una mica d'aquesta manera de treballar que tenim des de l'Ajuntament, que és molt participada, molt oberta, molt dinàmica. I després vam treballar amb grups de treball intentant, diguem-ne, construir un document que, en fi, que com tots els documents serveix pel que serveix, però que almenys ajudi potser alguns polítics, siguin o no siguin cristians, a pensar què hem de fer per reconduir aquesta situació lamentable en aquest moment, que fa que els polítics tinguin una avaluació sobre 10 a les últimes enquestes de l'Estat, diguem-ne, de l'organisme oficial, de 1 no arriba al 2, de 1 i pico. Bé, interessant, i sempre que un té l'oportunitat de compartir experiències, i sobretot amb el fet català, que també ja sabeu que és un fet que fora de les nostres fronteres doncs resulta de difícil comprensió, i jo crec que va ser unes trobades interessants, com tot allò que és fer pedagogia, escoltar l'altre amb atenció, escoltar-lo amb ganes d'aprendre i d'entendre el seu punt de vista. I mira, doncs benvinguda sigui aquesta feina. Els focolars amb això fan una feina interessant.
Amb el moviment polític per la unitat, en aquest cas, igual que hi ha també doncs altres moviments o subgrups com Joves per un Món Unit o altres col·lectius.
Diverses iniciatives, sí. Jo crec que, en fi, després de tot el que està passant i aquest mateix cap de setmana amb totes aquestes noves declaracions del Mundo, que ja no saps de totes formes, com que estem parlant de personatges inquietants, sigui el senyor Bárcena, sigui el senyor Pedro J. Ramírez, ja no saps ben bé fins a quin punt són declaracions, són manipulacions, són objectius polítics que s'amaguen al darrere d'algunes actituds, és a dir, en fi, allà hi havia unes ganes per part de tothom, hi havia també, insisteixo, gent del Partit Popular de fer net, d'obrir l'esperit i de mirar de construir una societat millor a través de molts mecanismes, no només la política, però també a través de la política.
Bé, canviem de qüestió i parlem d'una entrevista que publicava ahir el diari La Vanguardia al sociòleg Javier Elzo, conegut per molts treballs i moltes aportacions al món de la sociologia i particularment a la sociologia de la religió. Acaba de publicar un llibre, Los cristianos en la sacristía o tras la pancarta, un dilema que es planteja i que d'alguna manera no és nou, perquè precisament l'acció dels cristians en la vida pública, molt manifestada a Catalunya i a tot arreu aquests últims anys, pretén precisament això, no? que la concepció cristiana no sigui només de la sacristia. El papa ens ho diu també, no? Aneu a les fronteres, aneu a fora, no us quedeu en els temples.
Això és molt important, això és molt important perquè ja hem dit que no podem compartir aquell criteri conforme a l'Església ho abasta tot, però que la religiositat i, per tant, l'esperit, diguem-ne, de Déu està a casa només, perquè és contradictori amb la pròpia expressió, és a dir, quan un té una estructura de pensament que fa que la seva vida estigui abocada, diguem-ne, a la transcendència, és impossible pensar que això no té una continuïtat en la teva vida professional, en la teva vida, diguem-ne, relacional, més enllà d'allò que se diu la religió a la llar, no? Bé, per tant, aquesta és una reflexió que jo crec que està avui força assumida ja, que costa. Molts cristians i molts catòlics encara mantenen una mica com una vergonya, com una situació de dir, això més val no parlar-ne, no? És una qüestió molt personal. Jo ja saps que en aquesta casa sempre m'he pronunciat i ho faig arreu on tinc l'oportunitat de dir alguna cosa en contrari absolutament a aquesta posició. Bé, aleshores, de totes maneres, aquesta entrevista del Javier Elzo, a mi em va agradar molt el plantejament que fa d'una tipologia de cristians que ell divideix en tres, que diu el curial, l'anticlerical i l'exiliat. El curial és aquell que creu que tot s'arregla obeint, és a dir, i aquí ell critica una mica dient, home, és que l'Església, a més, no ha dit sempre el mateix, en segons quins períodes de temps ha dit coses radicalment diferents, per tant, en fi, però ell diu, aquí hi ha una tipologia de cristià que creu que tot és l'obediència. L'altre és l'anticlerical, que aquest es dona molt, sobretot aquí a Catalunya, que és aquell que, aquí, és, quantitativament és molt important, que sembla quasi de bon to que el cristià critiqui el que diu la jerarquia. És a dir, és una forma de cristià, en fi, una mica peculiar, en la qual el que sembla que s'ha de fer és criticar absolutament tot el que diu la jerarquia, i per tant, en fi. I el tercer, que ell el titula com l'exiliat, és aquell, sobretot després una mica de l'hivern, ell diu l'hivern doctrinal després del Concili Vaticà II, que d'alguna forma, decebut pel rumb que pren o que ha pres l'Església, no vol prendre una actitud de rebuig absolut, però refugia en una mica en una espiritualitat molt personal, no? A mi em va fer pensar aquesta tipologia, segurament em fa falta una quarta, no? Però en tot cas ell defineix aquestes tres, no? Ell diu, quan li diu, bueno, de quines és vostès, ell diu de cap, perquè diu, les dues primeres es basen en el prejudici i l'última diu, en realitat no són catòlics, sinó que són protestants. A la mesura que mantenen una relació amb Déu sense mediació i que aquest criteri, diguem-ne, seria propi del protestantisme perquè el catolicisme es fonamenta a la comunió i la dimensió comunitària. Bé, interessant. Per tant, aquells que no hagin tingut oportunitat, doncs jo crec que val la pena llegir-la. Després s'hi pot estar més o menys d'acord, això és una altra qüestió, però en qualsevol cas aquest és un home intel·ligent, és un home que reflexiona, és un home coherent amb el que diu i, per tant, sentir veus preparades i intel·ligents en l'entorn d'una reflexió lúcida i alhora creient, jo crec que val la pena.
Avui amb Àngel Miret, que també és professor de la Universitat Pompeu Fabra, així com gerent de l'àrea de qualitat de vida, igualtat i esports de l'Ajuntament de Barcelona, seguim repassant diferents temes de l'actualitat social, també relacionada amb el món de la immigració. Bé, a Xipre, un projecte radiofònic que ens vol comentar, també és notícia.
No és a Xifra.
No és el projecte radiofònic, no?
No, és Ràdio Nicòsia, però Ràdio Nicòsia està aquí a Barcelona.
Ah, sí, molt bé, molt bé.
A Xipra.
Per això, ho havia entès així, sí, disculpi, eh?
No, aleshores no, com sempre fem al costat d'aquestes notícies que ens envolten i que a vegades ens poden fer perdre una mica l'esperança i tal, sí. Sempre intentem en aquest programa, diguem-ne, portar idees positives, idees d'una societat civil que funciona en aquest moment d'una forma activíssima. He de dir, per exemple, que a Barcelona totes les iniciatives que hores d'ara estan sorgint per recolzar, diguem-ne, per exemple, amb alimentació, n'hem parlat sovint també en aquesta casa, són extraordinàries. És a dir, ara ha arribat un punt que hem de frenar una mica aquestes iniciatives perquè hi ha un excés, ja, diguem-ne, no? Aquest dia una entitat important de la ciutat em deia, escolta, a veure si m'ajudes a omplir els menjadors, perquè n'he posat en marxa 3, ara em poso en marxa 4 i el tercer, malgrat els esforços que faig, no el tinc ple. Menjadors socials, eh? Mm-hmm. Per tant, vol dir que n'hem d'estar molt contents. Però mira, iniciatives de la ciutat, també, perquè siguin conegudes, i del país, vaja, un projecte que se'n diu Ràdio Nicòsia, que és una ràdio, diguem-ne, que funciona aquí a Barcelona, i que ja fa anys que funciona, i hi ha una sèrie de programacions que estan fetes per malalts mentals. Els malalts mentals que allà troben una manera de desenvolupar, diguem-ne, la seva forma de veure el món. Persones, diguem-ne, que han viscut i que intenten viure aquest problema, aquesta malaltia mental, amb el màxim de normalitat. Uh-huh. I, per tant, diguem-ne, una molt bona iniciativa que demà, que un dia d'aquests, fa el seu desè aniversari.
Doncs tant, molt bé. Queda dit no a Xipre, sinó aquí a casa nostra.
Aquí a casa nostra. Després parlar també, per exemple, dels més de 4.000 voluntaris que acompanyen de manera desinteressada persones amb càncer. Uh-huh. Això és una entitat també ja molt sòlida, molt contrastada, Oncolliga. Uh-huh. Que aquells voluntaris, insisteixo, 4.000, sempre estem parlant de xifres molt importants, Ignasi, aquí a la ciutat,
I tant.
Que fan acompanyament de persones que pateixen aquesta malaltia, bé, algunes moltes se'n surten, unes altres no se'n surten. Tot i així, és curiós sempre veure aquesta... Per això quan animem a fer voluntariat, diguem-ne, ho animem des d'un punt de vista, quasi diria, una mica egoista. Perquè fixa-t'hi que el que ens diuen aquestes persones és... La major part d'ells, si més no, ens diuen que rebem molt més del que donem. Uh-huh. S'estableix per aquesta gent, òbviament, una formació, perquè en segons quines situacions doncs, pensem que hi ha criatures amb càncer i, per tant, emocionalment és important tenir una certa preparació i no fer aquest acompanyament amb bona voluntat només, sinó que es fa falta la bona voluntat i alguna altra cosa. Per tant, aquí unes experiències diverses, tothom que tingui interès, doncs Oncolliga ho trobareu molt fàcilment.
Molt bé.
Mira, més iniciatives interessants. El Casal dels Infants del Raval, del qual en aquesta casa n'hem parlat sovint, doncs aquest any posen a disposició 1.125 places d'activitats d'estiu per a persones, diguem-ne, amb criatures de 3 a 16 anys. Aquestes són unes nens i nenes amb situació de vulnerabilitat. Pues mira, aquest any, aquestes 1.125, que estan, òbviament, patrocinades pel propi Casal, el doble de l'any passat. Compte que estem passant de 600 i escaig a 1.125, malgrat que el pressupost de l'entitat ha passat del 53% del total amb ajuts públics a aquest any a un 36%, o sigui, una baixada de 19 punts, que òbviament ha estat complementat, en aquest cas, per la societat civil, per donacions particulars, etc. D'aquesta manera hem d'aconseguir que tots els nens i nenes, jo crec que estem a punt d'aconseguir-ho, si és que no ho hem aconseguit ja, que no hi hagi cap nen i nena de la ciutat que vulgui fer casal d'estiu, sortides, colònies, etc., que no pugui fer, diguem, aquest espai de convivència tan i tan interessant pels joves, per manca de recursos. Per tant, una iniciativa més, la del Casal, doblant el nombre de places que tenia de l'any passat.
Doncs això, en aquest cas, ve del Casal dels Infants del Raval, però també tenim la Fundació Pere Tarrés, a través de la iniciativa Cap Nen Sense Colònies, que també mou aquest fons de solidaritat.
No, i mal m'està dir-ho, però l'Ajuntament subvenciona un munt d'entitats i de diners que posem a moltes entitats perquè puguin fer possible, diguem-ne, aquest objectiu que compartim tots.
Ja li dic que està molt bé que ho hagi dit. Sí, acabem amb un últim apunt en un minut.
Mira, doncs també els moviments escoltes en la mateixa línia. Acaba de sortir un llibre doncs, molt vinculat al moviment escolta de l'Àngel Castinyeira, un professor de SADE prou conegut, que se'n diu Educant el lideratge. Compte que aquí no estem parlant de lideratge en aquest sentit, a vegades que s'ha volgut entendre del líder, en fi, aquest home carismàtic, sinó un lideratge de responsabilitat. Val la pena, sobretot per educadors i professors que puguin llegir aquest llibre. Jo vaig tenir l'oportunitat de parlar àmpliament el divendres passat amb l'Àngel Castinyeira, que em va explicar una mica com estava tot el llibre, i ho vaig trobar molt i molt interessant.
Ho deixem aquí. Hem dedicat la segona part de Món sense fronteres a presentar iniciatives positives i esperançadores, com sempre.
Com sempre volem fer.
Gràcies, Àngel Miret. Ens retrobem dilluns vinent, que ja serà l'últim de la temporada. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Ràdio Estel. Saps què és estar al dia? Estar al dia significa saber, comentar i compartir tot allò que t'interessa. Si vols estar al dia de tot el que t'ofereix Ràdio Estel, ho trobaràs al Twitter i al Facebook. Segueix-nos, t'ho explicarem tot. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. Tornen les trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat, amb les direccions musicals de Pilar Riera del 29 de juliol al 3 d'agost, Eduard Vila del 5 al 10 d'agost i David Hernández del 19 al 24 d'agost. A més, la ponència Fides Exauditu, la fe cantada en la litúrgia, per Jordi Agustí Piqué, monjo de Montserrat i degà president del Pontifici Institut Litúrgic. Trobada general el 19 i 20 d'octubre al Santuari del Miracle. Allotjament de les trobades a l'hostatgeria renovada del monestir. Inscripcions fins al 5 de juliol. Informa-te'n al 93 877 77 66 i a trobadescan@abadiamontserrat.net.
Aquest estiu, tant si marxes com si et quedes, no pot faltar el pernil.
A Hipercor tens un pernil Serrà Gran Reserva Redondo Iglesias per només 59 euros la peça. Preu vàlid a la península.
I de regal, dos estotjos de gamba grossa extra congelada Pescanova.
Perquè un estiu sense pernil no és estiu.
Acostuma't als nostres bons preus.
Hipercor, preu i per millor.
També a hipercor.es.
El primer cafè de Ràdio Estel. Una finestra oberta al món.
Ens acomiadem dient-vos que Mercè Sans de Barcelona és la guanyadora del llibre d'avui, el llibre Història d'un estat clandestí de Jan Karski, amb traducció de Carles Miró i editat per Quaderns Crema. Felicitats per aquest llibre. Hem estat amb vosaltres des de les 8, el Toni Huguet, el David García, la Gemma Burgos, la Laura Lázaro, la Sara Cruz i qui us ha parlat, l'Ignasi Miranda. Gràcies per la vostra companyia. Que tingueu bon dia. Fins demà.
Ràdio Estel.